prenguin atenció i, per tant, iniciarem aquest ple convocat amb un únic punt de l'ordre del dia, que és el posicionament del govern i dels grups municipals sobre l'estat de la ciutat. Agraïm també a tot el públic assistent que ens ha volgut avui acompanyar en aquest ple extraordinari i, sense més preàmbuls, iniciarem la sessió. Recordarem que la Junta de Portaveus ha pactat l'ordre d'intervencions, per tant seran 10 minuts en primer lloc per situar el debat a càrrec de l'alcaldia, 10 minuts per part de cada portaveu de grup polític representat al consistori i finalment 5 minuts per tancar i de conclusions. Per tant, si estem tots d'acord en aquest funcionament d'avui, iniciaríem doncs aquest punt i per tant em dirigiré doncs a tots vostès dient que aquesta sala de plens acull avui per primera vegada una sessió que crec que ha de ser d'avaluació de l'estat de la ciutat, però també de rendiment de comptes. I precisament doncs ha de ser un exercici d'intentar fer balanç, parlar del fet i realitzat aquests dos anys, però també parlar del futur. El present mandat electoral no es pot analitzar sense dimensionar-lo també més enllà de l'àmbit local i sense marcar-lo en la situació de crisi econòmica que vivim i patim tots plegats. Una crisi profunda que té la seva més clara traducció en una penúria i drama social i que suposa a nivell de país una taxa d'atur com mai l'havíem tingut i en el cas de joves, dels joves, de quasi un 60%. La situació econòmica, doncs, comporta a la vegada una crisi social i posa contra les cordes l'estat del benestar i a la vegada en genera una crisi de confiança de la ciutadania envers les institucions i els seus representants polítics. És en aquest context que els 25 membres d'aquest plenari ens ha tocat treballar per Sant Cugat, sigui des del govern o sigui des de l'oposició, per tirar endavant i donar respostes a la situació que estem vivint. I d'aquest treball conjunt dels 25 membres del consistori, jo voldria destacar la capacitat d'arribar a acords. Hem arribat a més acords que a desacords, a acords substancials per fer funcionar la ciutat, i en aquest sentit crec que tots som conscients que hem de treballar de manera conjunta, trobant els punts d'acord, però també, quan cal, ser crítics i quan cal, doncs, ser crítics i aportar quina és la nostra visió diferent. Crec, sincerament, i com a alcaldessa, que em queden dos anys d'alcaldia i crec que d'aquí dos anys hem de deixar a qui li toqui governar una ciutat amb la màxima fortalesa, fortalesa econòmica, però també amb la màxima cohesió social i amb un ajuntament amb equilibri i solvència financera. I hem traçat un camí per a fer-ho. És un camí que no em cansaré de repetir en aquests darrers mesos. És un camí que passa per una estratègia econòmica, una estratègia social i una estratègia ambiental. Estratègia econòmica per destacar i promoure i encoratjar la fortalesa econòmica de la ciutat, una estratègia social per generar responsabilitat social a tots els que treballem conjuntament perquè la ciutat avanci i una estratègia ambiental per continuar garantint una qualitat urbana, però a més també per veure aquelles oportunitats que comporta l'economia verda. Pel que fa a l'estratègia econòmica, no és possible afrontar aquesta sense que l'Ajuntament tingui els principals indicadors financers en un estat correcte. I en aquests darrers dos anys jo vull destacar dues qüestions. Una, hem reduït l'endeutament. Aquest any 2013 la ciutat està menys endeutada. Hem baixat l'endeutament de l'Ajuntament en més de 10 punts i crec que això és positiu o ha de ser un factor positiu per als ciutadans i ciutadanes. També haig de dir que en aquests 2 anys hem pogut fer menys inversió i això és un efecte negatiu per als ciutadans i ciutadanes. Però vull que entenguin que el fet de prioritzar la rebaixa de l'endeutament comporta alguns que altres sacrificis, però que han de, o el nostre objectiu és transmetre una tranquil·litat en els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, de que ni s'està tirant la casa per la finestra, ni s'està sent descoordinat amb la despesa, sinó que s'està sent molt coordinat i molt rigorós amb la despesa. En segon lloc, destacaria que hem tancat el darrer exercici amb un petit superàvit i amb un romanent de tresoreria positiu, també petit, però en qualsevol cas sí que s'ha fet l'esforç perquè haguem tancat positivament i perquè tinguem aquesta monitorització setmanal de la despesa. Jo no sé si ho fan els altres ajuntaments que setmanalment monitoritzen la seva despesa, però sí que els puc assegurar que això a nosaltres ens funciona i és una de les claus dels nostres indicadors financers positius. No han estat, però, tot dades satisfactòries en el que fa o pel que fa al pagament a proveïdors. Estem per sobre del que ens agradaria, estem a 45 dies de mitjana i ens agradaria estar per sota de 30. Per tant, dir que, tot i que la resta d'administracions públiques estan pagant a 141 dies, nosaltres tenim un pagament a 45 dies de mitjana. Actualment a Sant Cugat tenim una taxa d'atur d'un 9,8%. Comparant aquestes dades amb les del conjunt de Catalunya o municipis veïns, podríem dir que, bé, que potser tenim una situació millor que d'altres ciutats, però no podem oblidar que tenim més de 4.000 persones en situació d'atur i cal reactivar l'economia i dinamitzar l'activitat de la ciutat per promoure la creació d'ocupació. Com ho fem? Primer, a través de l'emprenedoria. S'han ajudat a crear en aquests 2 anys 146 empreses amb un índex de supervivència del 80%. Segon, amb el suport del creixement empresarial, a través de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa s'ha atès a més de 500 persones en els darrers 2 anys. I també amb la col·laboració amb les associacions de comerç, impulsant el pla de turisme, bonificant l'IAE a les empreses que contractin treballadors de Sant Cugat, intentant captar noves inversions i integrant iniciatives com el CIT, l'àmbit B30 o l'eix de la E9. L'estratègia econòmica és la nostra paret mestra per construir després l'estratègia social i l'estratègia ambiental. La protecció dels col·lectius més vulnerables, l'atenció social, l'ocupabilitat, l'habitatge i les polítiques educatives configuren les grans columnes que sustenten l'edifici de la cohesió i el benestar social. I per això, pressupostàriament, hem mantingut totes les partides destinades a polítiques socials en un pressupost de contenció on tot ha baixat menys l'atenció a les persones. Enguany el pressupost s'ha situat als 12,2 milions d'euros, dels quals 3,3 han estat per atendre a persones en risc d'exclusió. Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica tenen dificultats serioses per tirar endavant i la demanda d'ajuts socials ha crescut a la nostra ciutat en un 36% en un any. Treballem, doncs, perquè aquestes situacions de vulnerabilitat afectin al menys possible els infants i en aquest sentit hem pressupostat per aquest proper curs 620.000 euros per cobrir la totalitat de la demanda de beques menjador i escolaritat dels nostres nens i nenes, incrementant aquesta partida respecte de l'any anterior. Aquesta atenció, evidentment, no la fem sols. Treballem concertadament i en xarxa amb el tercer sector per tal d'arribar a tothom. L'atenció social no només és una política d'ajuts, sinó que també és la política de la proximitat, d'estar atents a aquelles necessitats que té el conjunt de la població. Un dels col·lectius més vulnerables són els aturats de llarga durada, que s'han quedat sense cap prestació. És aquí on podem actuar com a palanca de canvi, facilitant les eines perquè puguin reincorporar-se al mercat laboral. Però tirar endavant els plans d'ocupació és difícil, perquè Com saben, l'Ajuntament estem sols. Ni l'Estat ni Generalitat en aquest moment col·laboren en el que és la borsa d'ocupació i, per tant, diguéssim que tenim un repte important però que no volem desatendre. Per això avui també hem presentat la iniciativa de la generació de cooperatives socials per generar també l'emprenedoria social per als col·lectius més vulnerables. També hem creat la taula d'habitatge, crec que aquí recollint doncs, també sensibilitats de diferents grups polítics que estan representats al consistori. I paral·lelament, també d'acord amb diferents grups polítics, hem bonificat les plusvàlues en cas de desnonament o dació en pagament. Hem reduït l'IBI als majors de 65 anys amb rendes més baixes i també als propietaris que posin el seu immoble a lloguer a l'oficina local d'habitatge. També hem intentat donar més facilitats a l'accés a l'habitatge públic amb reducció dels anys d'empadronament i facilitats de pagament. També és molt difícil avui generar nou habitatge de lloguer. Com saben, Promús s'ha construït 1.800 habitatges on hi viu el 7% de la població de Sant Cugat i mantenim, en aquest cas, un parc de 500 habitatges de lloguer, 300 entre joves i gent gran. I ens agradaria continuar potenciant aquest parc d'habitatges de lloguer, però una vegada més ens trobem sols. Ens trobem sols amb que l'Estat no dona ni crèdits ni ajuts pel lloguer, amb prou feines s'ha acceptat pagar els ajuts ja atorgats i compromesos, per tant, l'Estat ha anul·lat els ajuts als habitatges de lloguer social, però també hem de dir que la banca no hi ajuda i no hi ajuda gens. Per tant, hem de continuar trobant idees com és la masoveria urbana, en la que crec que també estem recollint la voluntat o l'impuls de diferents grups també representats en aquest consistori. Si un puntal de la cohesió social són les polítiques socials, l'altre puntal és l'educació. Com saben, som una ciutat molt jove, la mitjana d'edat és de 36 anys i mig i el 22% de la nostra ciutadania és menor de 18 anys. En aquest àmbit crec que tenim una pressió enorme, ja que, de nou, l'Estat ha deixat a zero la partida dedicada als ensenyaments no obligatoris, per la qual cosa la Generalitat té moltes dificultats en fer front als seus compromisos. Això, concretament, vol dir que ens afecta directament les nostres escoles bressol, però també l'escola d'art i l'escola de música. En aquests moments tenim pendent d'ingressar, per part de la Generalitat de Catalunya, 2,6 milions d'euros. Això ens implica un esforç importantíssim per mantenir tota l'oferta del Patronat Municipal d'Educació, gairebé 1.500 places, minimitzant l'impacte a les famílies. Per a fer-ho, hem hagut de traspassar una partida de 800.000 euros de la bossa comuna de l'Ajuntament al Patronat Municipal d'Educació. Això no obstant, l'educació és i seguirà sent una prioritat màxima del govern, que jo presideixo, i farem els esforços que calgui per mantenir els serveis actuals. Aquesta cohesió social de la que parlem no seria possible sense la implicació de la societat civil. El teixit associatiu de Sant Cugat també està patint la crisi, en som conscients, i potser és aquest el que li ha tocat la pitjor part o han pagat potser més la factura. Les entitats culturals, esportives, socials tenen l'Ajuntament al seu costat i treballarem perquè el paisatge associatiu de després de la crisi sigui el mateix o millor que el d'abans. No podem oblidar que tenim una amplíssima oferta cultural i d'oci i que l'any passat es va tancar amb un balanç de 100.000 espectadors amb totes les activitats que fem a nivell de ciutat, una xifra excepcional. Apuntar o fer dos apunts en aquest aspecte. Un, no hem repercutit el 21% de l'IVA en les entrades del Teatre Auditori. Dos, hem posat la programació familiar al centre de l'estratègia cultural. Som ciutat educadora, apostem també per l'educació en el lleure. Hem reforçat també la política d'infància i de joves amb el reconeixement d'UNICEF com a ciutat amiga de la infància. I hem consolidat el Consell d'Infants i volem també engegar el Consell d'Adolescents i Joves. En paral·lel, i gràcies a la fortalesa de la societat civil, tenim una programació sense precedents de la cultura popular i tradicional i destacar que aquestes són les entitats que més estan creixent en aquest moment a la nostra ciutat. Això ens plau i ens encoratja. Vull destacar també el manteniment en el que ha estat possible doncs, de la gratuïtat de tot l'ús dels equipaments municipals per a les entitats esportives i també la subvenció que reben aquestes entitats equivalent a 1,8 milions d'euros. L'esport també és valors i cohesió social. Finalment, parlar del tercer eix de la nostra estratègia, que es basa en la sostenibilitat ambiental. Volem seguir mantenint un entorn urbà de qualitat, però sota els criteris de l'estalvi energètic, de l'estalvi en els consums i de l'eficiència, gràcies a l'aplicació del que hem anomenat Ciutat Intel·ligent o Smart City. Algunes concrecions d'aquesta estratègia són el contracte pel manteniment de les calefaccions i climatitzacions dels edificis municipals, que ens ha permès estalviar en els darrers 4 anys 2 tones de CO2 i més de 750.000 euros, el nou contracte de neteja viària i recollida d'escombraries, que ha suposat la reducció econòmica d'un milió d'euros, o la implantació del pla director d'enllumenat, que ens ha generat un estalvi econòmic i ambiental del 30% de la facturació. Tenim diversos objectius. Primer, produir energia per l'autoconsum. Ja ho estem fent amb la placa fotovoltaica del Parc Ramon Barnils, però volem estendre aquest concepte. Segon, produir estalvi energètic mitjançant la reducció de la demanda. Tercer, contractar a comercialitzadores que certifiquin l'origen 100% d'energies renovables a la part no coberta per l'autoconsum. En aquesta mateixa línia de lluita contra el canvi climàtic, hem estat la primera administració d'adherir-nos el 2012 al programa d'acords voluntaris de la Generalitat de Catalunya. Treballem també per mantenir una ciutat referent en hàbitat urbà, amb les noves centralitats, on hem avançat substancialment en la centralitat de Mirassol, però tenim pendent encara engegar la centralitat comercial de Volpelleres. Volem tenir una ciutat ordenada, neta, endreçada. En aquesta primera part del mandat hem repavimentat 34,5 quilòmetres de carrers i reurbanitzat de forma completa 3,5 quilòmetres de vials. Hem pavimentat 13 quilòmetres de vials de terra i hem arranjat 4 quilòmetres de voreres. En aquests moments ens trobem en un procés d'execució o licitació d'actuacions per un valor aproximat d'un milió d'euros. Els districtes tenim en marxa la urbanització de diversos sectors en el marc de Pla de Xoc contra el fang i la pols. Hem iniciat el sector muntanyès a nord, a la Floresta, i a Mirassol hem fet tot el sector del carrer Alps i Travessies i Colònia Ullei. Properament engegarem Capella de Sant Joan. Perdoneu que no sigui exhaustiva, però se m'està acabant el temps. Conclusions. Tota aquesta feina i la que encara ens queda per fer no l'hem feta sols ni la podríem fer. Ho hem fet en molts casos amb l'aixopluc de la col·laboració de diferents grups representats al consistori. També ho hem fet en molts casos amb l'aixopluc i col·laboració i compromís d'entitats que estan presents a la ciutat. I també altres vegades, per què no dir-ho, de la col·laboració público-privada. Acabo amb el principal actiu per mi que té la ciutat de Sant Cugat, la seva gent. Hi ha un munt d'iniciatives solidàries que no provenen de l'administració, sinó de persones que treballen de forma desinteressada i altruista per millorar la ciutat. Persones i entitats que fan que aquesta sigui una ciutat viva els 7 dies de la setmana. La construcció de Sant Cugat és deure de tots. Per això demano i encoratjo els 25 regidors i regidores que ens ajudeu a fer gran aquesta ciutat. En el meu discurs d'investidura els vaig dir que estem vivint una època difícil. Vaig oferir diàleg a tots els grups per trobar els consensos que permetin el millor per a la nostra ciutat. Avui aquí revalido l'oferta de mà estesa i els emplaço a seguir treballant plegats. Moltes gràcies. Disculpin, m'he passat de temps, però m'estava controlant el tinent d'alcalde i veig que no m'avisava. En qualsevol cas, com que estem en el primer debat, és molt complicat autorregular-se un mateix, doncs hauríem de fer-ho de manera diferent. Per tant, prego, em disculpin si m'he allargat massa en les meves explicacions. Espero no haver-me fet pesada. En qualsevol cas, continuem doncs, i té per el seu torn de paraula el senyor Guim Pros per part de la CUP.
Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Segurament després de la visió més triomfalista de l'alcaldessa ens tocarà a la resta posar-hi si més no, l'altre punt de vista o plantejar aspectes en els quals segurament no hi estem d'acord a l'hora d'analitzar la ciutat i com està gestionada. La meva intervenció girarà bastant, pràcticament tota l'estona, al voltant d'un concepte que segurament venim repetint des de fa, ja no des de que com a CUP estem al consistori, sinó des de que fem feina política a nivell local, que serà plantejar la necessitat urgent d'un canvi de model i com s'entrellaça tot això amb un dilema que segurament avui està molt sobre la taula, que és el que posem per damunt, si el famós imperi aquest de la llei de la legalitat que tant li agrada a alguns, o el que jo plantejaria com l'imperi de la legitimitat moral, que segurament amb els temps que corren és el que s'hauria d'implementar. De què parlem quan posem sobre la taula nosaltres el concepte de canvi de model de ciutat i segurament de sistema i de manera de relacionar-nos tots plegats? Per un cantó, des del punt de vista de gestió econòmica, de feina de gestió econòmica, d'elaboració de pressupostos, ho hem vingut repetint cada vegada que es planteja el debat dels pressupostos, de les ordenances fiscals, i segurament és un aspecte que no per redundant crec que s'ha de repetir, i és evident que no és una cosa que s'arrossegui des de fa 2 anys. Sant Cugat ve d'on ve i el model de ciutat que tenim és el que tenim. Entenem que ens trobem davant d'una ciutat que és cara, que segurament és insostenible, i que a més a més ha crescut a base d'uns ingressos extraordinaris que ja sabem del cert que difícilment tornaran mai més. I amb això s'hi suma el que nosaltres entenem que no té sentit a l'hora de plantejar un model de ciutat així. Si al costat d'aquesta ciutat cara insostenible veiem com les condicions laborals dels treballadors públics d'aquesta ciutat cada vegada estan pitjors, i veiem com en aquest cas aquesta casa té un cartipàs municipal clarament duplicat, en el qual la feina gerencial i la feina política es fa per dues vegades en molts casos, i és evident que això té uns costos que ens podríem estalviar a l'hora de plantejar altres maneres de fer política o aplicar aquests costos a altres partides. En aquest sentit, també ens agradaria plantejar el que nosaltres ja fa bastant de temps que estem posant sobre la taula juntament amb altres grups del ple, és com contraposar aquest model de ciutat cara i sostenible i el fet de que sabem que els ingressos extraordinaris difícilment tornaran, amb el fet de parlar de progressivitat fiscal, tarifació social, etcètera, etcètera. I dins de l'aspecte econòmic, segurament l'Ignasi ho va dir en un ple fa un parell de mesos, i jo crec que és una cosa que no està de més posar damunt la taula. Ell va fer servir una expressió que Sant Cugat és una ciutat maçaneta. Jo crec que en aquell moment hi ha qui no la va voler entendre, i jo crec que no passa res per dir clarament que la despesa en neteja, molt lligada al model de ciutat que tenim, segurament fa que en aquest aspecte tinguem una despesa absolutament desorbitada. I això no vol dir en absolut que els carrers hagin d'estar bruts o que no s'hagi de passar o que no es regui quan s'hagi de regar. Senzillament és explorar vies que nosaltres entenem que no farien necessària aquesta despesa en aquest aspecte. Quan parlem de canviar el model de ciutat, parlem també de posar sobre la taula el com ha crescut Sant Cugat durant tots aquests anys, i segurament ja aquests dos últims anys d'aquest mandat no, perquè ja difícilment pot créixer més Sant Cugat. Però bé, es posa sobre la taula el model de creixement de ciutat, d'una ciutat que tots sabem que està construïda, que està creada a base de barris residencials, en molts casos entenc que desconnectats entre ells, i això ja per si mateix crea un model de ciutat que crec que tendeix a la individualització, la qual cosa és evident que entenem perillosa i difícil si el que volem és sortir de manera cohesionada de la situació en la que estem, i una ciutat que es preocupa encara ara de crear nous habitatges, de construir nous habitatges, quan ens trobem en una ciutat en la qual hi han més de 2.000 habitatges buits. Segurament en aquest sentit es podria posar damunt la taula replantejar-se, i és cert que s'està fent, perquè hi ha propostes en aquest sentit i així se'ns ha explicat, replantejar-nos quin sentit té actualment Promusa, mirar exactament quin paper podria tenir aquesta entitat dins l'ús d'habitatges buits, etc. Nosaltres entenem, i així ho hem fet palès a partir de diferents mocions que s'han presentat en aquest ple i de diferents treballs que estem portant a terme, que comença a ser hora de posar damunt la taula aspectes com el de a l'hora de gestionar l'habitatge, aspectes com el de la masoveria urbana, aspectes com el del model cooperatiu d'habitatge. És cert que des de l'Ajuntament o des de l'equip de govern se'ns ha agafat el guant en aquest sentit, però també és cert que la gent que hi ha moltes sol·licituds, per exemple, en el cas de la masoveria urbana, i no som capaços de saber oferir una oferta a tota aquesta demanda que hi ha. En aquest sentit, jo crec que és de llei reclamar que segurament hi hauria d'haver-hi una política més proactiva a l'hora de saber donar resposta a tota la quantitat de demandes que hi ha. Un aspecte en el qual jo crec que cal dir-ho perquè és així, i la Mercè també ho ha comentat a la seva intervenció, que s'està treballant positivament i en el qual nosaltres també hi hem aportat el nostre gra de sorra, és amb el tema de plantejar un model energètic realment sostenible per a la ciutat. S'han fet passos molt variats en aquest sentit, en els quals jo crec que tots ens hem posat bastant d'acord i s'estan fent eines per seguir treballant en aquests passos. Mercè ha comentat el tema de la gent desnonada i tot el que aquí s'ha fet a partir d'emocions i el treball que d'aquesta se'n deriva. És cert que ple darrere ple estem portant a terme el treball o propostes que venen des de la plataforma d'afectats per la hipoteca o des de diferents grups municipals, però també és cert que entenem que manca una aposta clara i decidida des d'aquesta casa per la gent que està patint de primera mà els efectes dramàtics d'aquesta situació econòmica. I segurament aquí és on es manifesta de manera més crua el dilema que he comentat al començament, entre la legitimitat moral a l'hora d'actuar o cenyir-se estrictament allò que marca la llei. I ja per últim, a l'hora de plantejar o de posar en dubte el model de ciutat, també caldria posar sobre la taula, damunt la taula, un aspecte que jo sí que crec que aquests 2 anys, i segurament arrel de la forta crisi del sistema que estem patint, s'està veient més clarament, que és el fet de que ens agrada molt parlar del model aquest comercial de Sant Cugat i del petit comerç i de les oportunitats que es dona a la gent per aquí tirar endavant la seva empresa, però també és cert que ens trobem davant d'un model de ciutat absolutament franquiciada, en el qual si tu agafes el tren a l'estació i te'n vas caminant fins a l'Avinguda Cerdanyola o ja pas cap a Cerdanyola, el que hi ha és comerços locals que són els que segurament donen cohesió social a una ciutat i creen un tipus de riquesa que entenem que és bastant més duradora i bastant més productiva per la ciutat que d'altres. Comerços locals en queden molt pocs. L'altre dia sortia un reportatge al diari de Sant Cugat que el que ja semblen anècdotes ja. I no estic plantejant en absolut que aquest hagi de ser l'únic i exclusivament el tipus de comerç que hi ha a Sant Cugat, però el que sí que és evident és que al mig de la ciutat, tenint en compte com estan els lloguers avui en dia, hi hagi, per dir un nom ràpid i que tots ens ve al cap, el Santiago Rusiñol Benetton, pues segurament no s'ho pot permetre a altres tipus d'activitats comercials perquè no s'ho poden pagar. Quan parlem de canvi de model de ciutat, també plantegem el canvi de model que creiem que cal abordar a l'hora de parlar d'aspectes que tenen relació amb l'eix social, amb les polítiques que fan referència a serveis socials, sanitat, educació. És cert que en aquest cas la majoria de vegades es depèn d'ingressos que no depenen exclusivament dels municipis, però també és cert que la política de retallades que s'està fent a nivell de Generalitat i a nivell d'Estat espanyol repercuteix directament en allò que la gent tenim més propera al nostre municipi, repercuteix directament en els CAPs de la nostra ciutat, repercuteix directament en les escoles públiques de la nostra ciutat, i en aquest sentit tampoc ens ha d'estranyar que cada vegada els centres públics de la nostra ciutat es creïn més assemblees de docents, hi hagi una proliferació de comissions grogues que jo crec que intenten posar damunt la taula que hi ha aspectes en els quals, ho torno a repetir, ens tornem a trobar en l'etern debat entre legitimitat moral i allò que sembla que ens vingui donat per llei o en aquest cas per necessitats econòmiques. Ho hem dit sempre, ho direm les vegades que faci falta, no sols posem en qüestió el concepte retallada, sinó que és evident que hi ha aspectes que nosaltres considerem que són intocables, i el que ens agradaria posar sobre la taula és saber analitzar de manera oberta i sincera si tota la quantitat de retallades que s'estan fent en aquest sentit és veritat que no estan afectant en res a la qualitat que s'està donant des dels nostres CAPs o des de les nostres escoles. I per tant, ho hem vingut dient i proposant, una mica d'imaginació a l'hora de mirar per on es retalla i per on no sols no s'hauria de retallar, sinó que encara s'hauria d'invertir més perquè tots plegats ens hi va el futur. I a nivell de polítiques socials o a nivell de canviar de model a nivell social, l'alcaldessa també ho deia quan parlava de cultura, i com a tots i a totes ens agrada parlar del teixit associatiu i la riquesa cultural que té la nostra ciutat, és cert, ho hem comentat abans, aquest cap de setmana feia goig sortir al carrer i veure com Sant Cugat bullia d'activitat cultural, però també és cert que hi ha una contrapartida en tot això. Jo crec que les entitats culturals d'aquesta ciutat, totes en general, no per unanimitat, però segurament una gran quantitat, no reclamen tant el tema de poder gaudir de la seva subvenció anual, i jo crec que el debat hauria d'anar molt més lluny del concepte aquest de subvenció anual i plantejar-nos el tema de si a tots ens agrada aquest Sant Cugat tan ric a nivell associatiu i el anem a ensenyar a tot arreu, a plantejar-nos el tema de reduir tota la burocràcia i tota la paperassa que suposa a l'hora de voler fer una activitat, reduir tot el tipus de traves amb els que es troben les entitats quan volen tirar endavant depèn quin tipus d'activitats, i segurament això ho sona a una cosa molt mundana, però també és veritat que això és el dia a dia amb el que es troben les entitats cada vegada que fan una cosa tan senzilla com intentar entrar una instància en aquest ajuntament. Crec que més enllà de polítiques de subvenció, que és evident que les entitats ho agraeixen, jo crec que agrairia molt més mirar que se solucionin aquestes coses, mirar que hi hagués un assessorament molt més fructífer entre entitat i ajuntament, mirar que hi hagués un acompanyament molt més constant, mirar que cada vegada que s'ha de demanar material, per dir un exemple molt clar, no s'hagi de pagar tants euros per poder tenir aquest material, independentment de que després et tornin aquests diners o no, etcètera, etcètera. I ja per últim, a l'hora de parlar de canvi de model, perquè també és cert que nosaltres ho hem anat posant damunt la taula bastants plens, hi ha el canvi de model a nivell de polítiques que fan referència a allò nacional. Des d'aquest ajuntament, des de l'equip de govern, perquè no era... per què no dir-ho, hi va un moment que es va optar per dissenyar una estelada a la plaça de la Vila. També s'ha dit, a nosaltres ens hagués agradat que l'estelada hagués estat vermella, però en tot cas l'estelada l'endemà algú la va furtar, per posar un exemple, i de moment no ha tornat a aparèixer. Aquest ajuntament es va aprovar que la ciutat s'inscrigués dins l'Associació de Municipis per la Independència. L'Associació de Municipis per la Independència ja fa temps que va instar a tots els municipis que formen part d'aquesta associació a pagar els seus tributs a l'Agència Tributària Catalana. De moment tampoc tenim resposta. Com a CUP hem entrat un parell de mocions que fan referència a posar en qüestió el concepte o el debat sobre la monarquia o sobre el declarar Sant Cugat ciutat lliure i sobirana. Tampoc en aquest sentit, bueno, en aquest sentit ja ni tan sols se'ns va deixar que això passés a formar part del ple. Un cop més, segurament aquí el debat entre la legitimitat moral davant de la situació en la que estem i el concepte de legalitat topen de manera clara, i jo crec que segurament és un dels punts en els quals es veu de manera més fefaent. I a nivell, ja per acabar, a nivell de conclusions, per després...
Un minut.
Si després hi ha rèpliques i contrarèpliques, de tota la nostra intervenció, jo crec que ho portem dient des de fa temps, i crec que sí que és veritat que en alguns aspectes s'ha millorat, però també crec que hi ha alguns aspectes en els que s'ha accentuat. Ens cal fugir urgentment del model de ciutat aparador que alguns ens volen fer veure que és Sant Cugat, del concepte aquest de Smart City, que tant li agrada al Jordi, si més no del concepte de Smart City mal entès, que jo crec que en molts casos és el que hi ha. I de fugir de conceptes, perquè la ciutadania, sobretot la ciutadania que participa, està cansada de, per exemple, de la creació d'eines de participació, que és cert que en aquest mandat se n'han creat moltes, però que la gent que hi vol participar les veu com eines de participació fictícies, perquè segurament no
ha d'acabar, senyor Pros.
No serveixen per res. Les eines de participació han de ser vinculants, i en aquest cas és evident que no ho són. Ja per acabar...
És que parlarà més que jo.
Vale,
li dic que jo m'he passat, però vostè...
Em falten dues línies.
Va, digui.
Vinga, va.
Ràpid.
Com a futur, entenc que només ens en sortirem si, més enllà de tot el que hem dit ara, som capaços de crear sinergies i complicitats amb la ciutadania, que entenem que han de néixer de la participació real, de la participació útil, i això segurament és aplicable en tots els àmbits de l'Ajuntament. I per últim, ens ve al damunt una reforma de l'administració local que buidarà de competències aquest municipi, com tots els de Catalunya, farà que la primera trinxera democràtica, que són els ajuntaments, es vegi absolutament desmantellada, i davant d'això ho venim dient des de fa molt temps, i jo crec que és hora de posar els dos peus, ja no només un, sinó els dos, al costat de la desobediència, perquè segurament plens com aquest que s'està fent avui o com el que es farà l'octubre del 2014 no tindran sentit, sinó. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Pros. Té la paraula el senyor Calderón, per part d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Gràcies.
Vagi tranquil amb el discurs, si el tenia preparat de 10 minuts, perquè com que hem deixat que passéssim sobradament, li dic que no... Ja l'avisaré.
Sí. Bueno, jo tinc els meus mecanismes també d'autocontrol i intentaré no passar-me.
Molt bé, endavant.
M'he posat el cronòmetre jo també. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, enfrontar-se a un debat sobre l'estat de la ciutat, primer que era una novetat i segon ho havíem de condensar tot en 10 minuts, enfrontar-se a això era molt complicat i molt difícil. I a més si sumes les dades que van sortint observatori rere observatori de satisfacció que hi ha de la ciutadania cap a la ciutat, no? Uns nivells de satisfacció que són molt importants. Clar, no fa la tasca fàcil, i per tant, avui, malgrat el discurs, no sé si triomfalista, però potser amb una manca d'autocrítica que ha fet l'alcaldessa, doncs ens toca a l'oposició posar aigua al vi en aquells aspectes que entenem que no funcionen com haurien de funcionar. Tenim la ciutat que tenim no només perquè hi ha un equip de govern que treballa, que fa les coses que fa, sinó que aquest nivell de satisfacció que en parlàvem abans de la ciutadania és per composició sociològica. Hi ha molta gent amb una capacitat socioeconòmica determinada i que fan que visquin millor. La crisi a Sant Cugat, ens agradi més o ens agradi menys, està afectant d'una manera molt diferent a altres ciutats que tenim al voltant. I això es deu a la composició socioeconòmica, sobretot, de la ciutat i no pas de les coses que pugui fer el govern municipal o no. Segon lloc, volem posar de manifest, ho apuntava el Guim, aquest model de ciutat, aquest model del Sant Cugat, jo li dic que en cercles íntims el Sant Cugat Resort, el Sant Cugat de fantasia, de la ciutat de la fantasia, el Disneyland del Vallès, no? Tenim un model de ciutat fabricat i fet des de la perspectiva dels mitjans de comunicació, de grans titulars, de grans plans, de ser els primers en tot, i intentaré demostrar amb la meva intervenció que no tot és tan meravellós, no és tot tant de fantasia i que també hi ha coses que s'han de millorar i força. Entenem que aquesta ciutat, a banda de treballar per tenir una satisfacció de màxima de la ciutadania, també ha de treballar doncs, per aquells que són més vulnerables i ho estan passant pitjor. I aquí el que ens trobem és que hem construït una ciutat que si no tens aquest poder econòmic que parlàvem abans, ho passes molt malament i tenim un efecte exclusió d'aquesta gent que no té aquest poder econòmic. I moltes vegades, des de l'Ajuntament, no s'aconsegueix que aquesta gent pugui viure d'una manera normal i des d'una forma, pròpia i realitzada a Sant Cugat. No? També volem posar sobre la taula el que ha parlat l'alcaldessa del diàleg, de la mà estesa. Recordo que fa un any ens van convocar els portaveus a una cimera, això que ara està tan de moda a nivell nacional, de fer cimeres, per poder parlar i consensuar la possible col·laboració público-privada de determinats espais de la ciutat o serveis que donem a la ciutadania. Això, a dia d'avui, separat, ja no hi ha res. I el que ens trobem dia rere dia són petites mostres, petites accions a coses concretes que aposten per una manera determinada de fer aquesta externalització, aquesta privatització. Per últim, pel que fa als compromisos i a les mocions que hem anat presentant i que la majoria d'ells els hem aprovat, doncs és vital que s'aproven moltes mocions, però moltes vegades fer el seguiment de com es posen en pràctica els acords als que arribem es fa molt difícil. Moltes vegades es té la sensació que aprovem mocions, queden a un calaix i aquests acords no es porten a terme. Em deixaran que faci una miqueta de balanç del que hem fet com a iniciativa, que hem posat sobre la taula, els acords als que hem arribat, les alternatives que hem plantejat. En primer lloc, grans pactes de ciutat o grans acords de ciutat. En primer lloc, el pla de mobilitat, que va ser tot un procés llarg, farragós, i que vam assolir un gran acord. El pla de l'habitatge, el pla de cooperació i jo crec que l'acord de la transparència i el bon govern, que també entenem que són acords importants. En qualsevol cas, que Iniciativa hagi donat aquest suport explícit, implícit i estigui d'acord amb tots aquests pactes que hem parlat, no significa un xec en blanc per l'equip de govern. Iniciativa, en aquest cas, en tots aquests casos que he posat sobre la taula, estarem molt a sobre i farem el seguiment que calgui. En segon lloc, en forma de mocions, hem presentat mocions tarifació social, que sembla que no tenim el mateix concepte de tarifació social l'equip de govern i Iniciativa, el Consell Assessor d'Urbanisme, en el tema de planificació del territori. Vam portar al ple la ILP de renda garantida amb l'aprovació d'aquesta moció i el tema de l'habitatge, que ha estat una de les estrelles de moment de mandat per la problemàtica que tenim, el problema dels desnonaments i que hem arribat a acords com el tema de les plusvàlues o la creació de la taula de l'habitatge. En qualsevol cas, aquesta taula d'habitatge, i em centraré en la taula de l'habitatge, no ha de servir per ser, després en parlaré de participació, però no ha de servir per ser un lloc d'informació només. Han de ser espais, i parlo de totes les taules que tenim en marxa, han de ser espais on realment es tracti de fer corresponsabilitat i corresponsabilitat de la ciutadania organitzada en aquest cas a les diferents associacions. També vam presentar moltes alternatives en el tema de pressupost municipal, que després us explicaré perquè si no me n'aniré molt de temps, i com per exemple Més Som, que això tampoc ens posem d'acord, alternatives en el tema de l'IBI, subvencions a la gent que realment ho està passant malament a la crisi, etcètera, etcètera, etcètera. Pel que fa a l'alança de govern, moltes vegades tenim grans titulars i després rasques una mica i no hi ha gaire cosa. I posaré un exemple concret. La setmana passada va haver-hi una roda de premsa on en aquest cas l'alcaldessa va presentar l'augment d'execució, ho vull dir així, de la partida de prestacions en cas de polítiques socials. Jo vull recordar que en aquest cas els pressupostos sempre hem aprovat partides de 300.000 euros. Darran d'aquell pacte famós el 2009 entre Esquerra Republicana i Iniciativa, que es van com consolidar unes bosses de contingència per a emergència social de 300.000 euros, sempre hem pressupostat aquests 300.000 euros. Molt bé, fantàstic. Però al final, quan veus l'execució d'aquest pressupost, mai s'han esgotat els 300.000 euros. De debò no tenim problemes? De debò no tenim demanda per esgotar aquests 300.000 euros? Jo crec que amb aquesta situació sí que la tenim. Ens trobem davant d'un context en el que estem externalitzant serveis públics. I parlaré de coses que no passen només a l'Ajuntament de Sant Cugat, però que hi participa gent d'aquest ple. Per exemple, s'ha privatitzat la gestió de l'aigua. S'ha privatitzat amb el vot favorable, en aquest cas, de l'alcaldessa de la ciutat, entre d'altres, regidors i regidores d'aquest ple. D'aquest consens que parlàvem per intentar externalitzar i la col·laboració público-privada en certes qüestions, ens trobem un dia en un consell de barri a Les Planes que es privatitza la gestió de l'escola Bressol de Les Planes i que funcionarà d'una determinada manera. De buscar el consens, ens ho colen en un consell de barri sense mencionar-ho a la comissió informativa i per la porta del darrere. Això van així, ens agradi o no ens agradi. Trobem que hi ha una manca de planificació, un pla clar i transversal en polítiques socials. Es confia molt en la iniciativa privada, iniciativa d'entitats. Ens sembla molt bé que col·laborem, que parlem amb Càritas, en aquest cas concret, però trobo a faltar un pla d'inclusió social clar i concís que tracti molts temes de forma transversal, educació, feina, prestacions. Això el que trobem són que tractem cas per cas, individualitzat, i no veiem un mapa clar. Sobre el foment de l'ocupació, és fantàstic, el tema d'emprenedoria és fantàstic, em sembla molt bé, però ja ho apuntava abans, el servei d'ocupació municipal està a la baixa i fa 8 anys que va de capa caiguda amb el tema de pressupost, per exemple, cada vegada hi ha menys pressupost i menys recursos, i ho confiem tot a models que a Iniciativa, com sap vostè, senyor Brugaroles, no ens agraden. És a dir, Creàpolis no ens agrada. Confiar-ho tot a la Fundació Sant Cugat Actiu no ens agrada. A més, quan la Fundació Sant Cugat Actiu no tenim les eines d'informació clara. No, que sí, senyor Brugaroles, sí. Però que no és una àrea que vagi cada comissió informativa a parlar-ne. Tenim una cada 3 mesos, cada 6 mesos. Mira, ja m'he passat. Sobre el tema de l'Smart City, hem venut moltes vegades que l'Smart City som els millors, els primers, etc, etc. Ho hem dit i ho hem dit amb titulars de premsa, i això no és veritat. És veritat que s'ha d'anar per la via de l'estalvi i l'eficiència en el tema consums i sobretot energètics, però no és, tenim molta feina per fer. Hi ha ciutats com Rivas Vacía Madrid que ens passa la mà per la cara en aquest sentit, o Màlaga, Per tant, jo crec que en aquest sentit hem de fer moltes més coses. La participació ciutadana. Jo crec que no tenim la mateixa concepció de participació ciutadana. Des de l'equip de govern, la participació ciutadana es veu com òrgans, taules, on compartir informació, però en cap cas no treballar conjuntament i portar projectes a terme. I per últim, tocaré un tema que no li agradarà gens, però en aquest oasi, en aquest Sant Cugat, fantàstic i meravellós, hem sortit dels diaris per temes que des del punt de vista de la transparència del bon govern doncs ens sap greu que sortim a diaris de tirada nacional. Estic parlant, en aquest cas, de Mètode 3, evidentment, amb un regidor, en aquest cas, que havia estat d'aquest equip, que havia estat d'aquest equip de govern implicat presumptament, i també tenim, en aquest cas, també hem sortit als diaris per Millet, Palau, PAP3. I a mi això em sap greu. Em sap greu que sortim als diaris per aquestes qüestions. Nosaltres creiem que hem de treballar més per un Sant Cugat compartit, un Sant Cugat que implica la ciutadania, que la ciutadania estigui al centre del tema i en lloc de intentar amortitzar més deute del que ens tocaria, perquè entenem que s'ha d'amortitzar deute, però crec que potser ens hem passat amortitzant deute, el que hem de posar al centre són les persones, hem de posar al centre l'esgotament de partides en polítiques socials, no dic augmentar, dic esgotar, i posar al centre la gent perquè participi i ens ajudi a fer de Sant Cugat una ciutat millor. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Per el Partit Socialista té la paraula el senyor Villasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Avui fa goig veure la sala de plens plena, cosa que no és habitual. Primer, saludar a tots aquells representants polítics que avui heu assistit aquí, representant veïnals, vocal de l'AMD i altres treballadors municipals, ciutadans, etc. Mireu, clar, nosaltres farem la rèplica a la intervenció que ha realitzat la senyora alcaldessa perquè encara no hem pogut, no hem vist la representació de Convergència i Unió, tot i que no sé per què em dóna la idea que serà similar. Clar, després de la seva intervenció, diguem-ne, clar, tot és molt maco, amb colors ocres, pastissos, amb molta colònia, i jo crec que sembla una pel·lícula de Disney. Però molt sovint les pel·lícules també n'hi han de Berlanga, d'Antonioni o de Santiago Segura, i també en aquest municipi. Miri, han passat 2 anys des de la formació del nou consistori i evidentment això té clars i foscos. La meva intervenció, que la intentaré reduir als terminis acordats, es centrarà en tres supòsits. El primer serà donar compte a la ciutadania de la tasca que ha realitzat el grup municipal socialista, el segon valorar la tasca de l'equip de govern i el tercer, que el guardaríem per la rèplica, evidentment també fer algunes propostes de futur a la línia que vostè també ha realitzat. El nostre grup ha presentat 54 mocions en aquest plenari. Estem contents perquè han rebut una important aprovació per part de la majoria de grups. Per exemple, doncs moltes d'elles s'han pogut discutir abans i després i algunes d'elles s'han tirat endavant. I crec que aquest és un fet a destacar. El fet de que el 50% de les nostres mocions estigui aprovada directa o indirectament, o sigui, ja sigui amb esmenes o amb aprovació inicial per part del govern municipal, vol dir que segurament aquelles propostes que va fer el Partit dels Socialistes eren mocions de ciutat i eren mocions en positiu. Suposo que si no les haurien aprovat. Tot i així, evidentment, vostès han rebutjat el 50% de les mocions que ja proposarem més tard. Les nostres actuacions s'han realitzat en diferents eixos. No? Evidentment, no els hi descriuré totes les mocions que han presentat. Aquest discurs estarà penjat demà a la web del PSC i el poden trobar allà. Economia i ocupació, per exemple, hi ha hagut propostes de masoveria comercial, industrial i cívic, que estem parlant també amb els diferents grups municipals, pla de xoc d'ocupació juvenil, reformular el SOM, abans ho comentava el company d'Iniciativa per Catalunya, també el suport al Servei d'Ocupació de Catalunya. Han hagut també propostes de fomentar ocupació, comissions d'investigació per no haver cobrat els diners que s'havien de cobrar d'allò que es diu els avions, aquell equipament dels avions, suport a majors de 50 anys, joves, demanda de tarifació social. És cert, com deia el company Calderón, que aquí no tots tenim la mateixa idea què vol dir tarifació social. L'equip de govern diu que quan pensa que quan ells diuen que fan tarifació social, això és tarifació social i això simplement és comunicació repetida. promoció del comerç, han hagut diferents propostes de promoció de comerç local i evidentment també contràries a determinada liberalització d'horaris empreses pel govern del Partit Popular en aquest cas. Des de la millora de la governança econòmica, parlem molt sovint també dels diners que es deuen a les administracions locals. És cert, l'administració local s'ha cogat també, se li deuen molts diners des de la Generalitat i també des del govern de l'Estat, en polítiques diferides, per exemple, d'ocupació. Nosaltres hem trobat a faltar una major iniciativa per part de l'equip de govern en demanar al govern del senyor Mas que compleixi amb els acords pactats. Nosaltres li hem dit aquella frase, que ja sé que no li agrada, senyora alcaldessa, de que vostès han realitzat el paper d'escolanet del senyor Mas, l'he tornat a dir, però en tot cas el que demanem és que prioritzin els interessos de la ciutat, els interessos de Sant Cugat, per sobre dels interessos, pels interessos de partit. Cal també una redissenyar l'endeutament que tenim en aquests moments, una preocupació per l'endeutament i no compliment de la llei de morositat. Una petita cosa, senyora alcaldessa, vostè ha dit que l'Ajuntament de Sant Cugat no compleix la llei de morositat i paguem a 45 dies. No és així. Vostè sap que fa un mes vam aprovar l'estat de morositat i no paguem a 45 dies. Vostè sap que l'Ajuntament de Sant Cugat paga a 63 dies i l'anterior trimestre vam pagar a 65. Suposo que és un petit error en les dades que li han passat. Més que res perquè solament cal mirar les actes anteriors, no és que m'estigui inventant res. Sobre serveis a les persones, hem tingut unes certes discussions en referència a l'hospital de referència i a la segona residència de gent gran. Aquí tots, o la majoria, quan fèiem els debats electorals, demanàvem l'hospital de referència públic, la segona residència de la gent gran. Alguns, vostès, s'han despenjat en la demanda d'aquests dos equipaments que han estat esborrats per part de la Generalitat. Nosaltres el que els demanem en aquest moment de circumstàncies econòmiques complicades, el que cal no és no fer volar coloms, però el que sí que cal és que no s'esborrin aquests equipaments i que quedin posats, que quedin planificats perquè quan algun dia hi hagin diners es puguin realitzar. Vostès no hi han donat suport a això. Evidentment, això també té un contrapunt i una necessitat. Calen més places concertades, calen que aquestes places concertades de residència de gent gran es paguin i també cal que aquelles places vinculades també es paguin. També els demanem que defensin aquesta actuació. També no totes en quant són coses pròpies de la nostra ciutat i el nostre capteniment com a administració local. Estan havent-hi problemes en l'àmbit educatiu i de sanitat a nivell estatal i a nivell generalitat. Nosaltres també creiem que calia fer un posicionament des d'aquest consistori en la defensa de l'estat del benestar i aquests conceptes com els idea d'educació i sanitat. Han hagut suports a ILPs, comentava el senyor Calderón també, sobre la ILP de la dació en pagament i també de la ILP de la renda garantida bàsica. Això també ha arribat a aquesta ciutat i també el nostre grup ha col·laborat en allò que ha pogut. Cal també un suport a l'escola catalana, la llengua, la inversió lingüística, això també ha passat en aquests centres i també ha passat en aquest consistori. Hem demanat també el suport als centres oberts, que a la tarda s'utilitzin els equipaments públics per fer esport, per exemple, als col·legis. Hi ha alguns, però encara no masses. I sobre territori i sostenibilitat, jo crec que cal posar també algunes coses positives. El consens sobre Torrenegre crec i l'hem de tornar a revitalitzar i quedar més fort. Cal dir que el pla de mobilitat s'ha fet, no sé si tard o no, però segurament tothom sap que Sant Cugat ha crescut moltíssim en els darrers anys i tenim un pla de mobilitat des de fa molt poc en primera aprovació i segurament l'haurien d'haver tingut a l'any 99. En qualsevol cas, el nostre treball en aquest pla de mobilitat ha estat fort i continuarem treballant-hi perquè es millori, si és possible, i que tiri endavant. Calen aspectes també de connectivitat que nosaltres hem portat aquí, com la connectivitat del CAP de Can Mates, millores del projecte de Can Montmany, Can Buscats, conversió en zones verdes, disciplina urbanística, segurament necessitem més inspectors, incompliment del govern municipal respecte a les inversions amb els districtes. És evident que no s'han complert els diners que es van destinar als districtes i això tampoc no és un tema opinable, és un fet. És un fet que ha anat traspassant-se d'any en any i suposo que la gent que assisteix als diferents consells de districte ho té clar. Cal l'elaboració d'un pla local d'energia i aprofitament de biomassa, etc. Des del punt de vista de la ciutadania, parlàvem abans de participació ciutadana, jo crec que cal dir que en aquest mandat s'han fet més coses en participació ciutadana que en tots els anteriors mandats. I aquest és un fet. Malgrat tot, nosaltres considerem que no s'està apropant la informació encara clarament a la ciutadania, per exemple, en què ens rebin documentació a les bústies per tal que tothom sàpiga quan hi ha el Consell de Districte, el Consell de Barri. Recordar simplement l'anterior Consell de Barri que es va fer aquí, on hi havia, si no recordo malament, Pere, una persona, però no va arribar la carta als ciutadans per explicar quan es fa el Consell de Barri. Per tant, jo li demanaria al regidor de Participació Ciutadana que aconsegueixi pressionar per aconseguir l'activitat econòmica. A vostè no li toca parlar ara, li toca a la portaveu de Convergència. Li demanaria que aconsegueixi enviar una carteta als ciutadans amb una planificació anual dels Consells de Barri. D'altra banda, cal una millora de la qualitat dels serveis prestats. Vostès saben que aquí nosaltres hem presentat una moció respecte a que continuéssim tenint la validació, la ISO 9002 dels nostres serveis. Aquesta moció va estar aprovada i per tant entenem que va ser una proposta positiva i que millora la nostra ciutat, atès que millora els nostres serveis. Mesures de civisme, també la proposta de pla de seguretat, entenem que era necessària i per això suposo que va poder tirar endavant. Reclamació de jutjats, ètica política, no repetirem tot el tema de transparència i els acords, però crec que aquest sí que va ser un tema fonamental que el conjunt dels partits polítics es va posar d'acord. I jo crec que això també s'ha de fer. Mirin, del conjunt de les nostres propostes vull agrair especialment a Iniciativa per Catalunya i a la CUP perquè han donat suport al 92% de les nostres propostes i el 84% per part de la CUP. Convergència i Unió ha donat suport al 50% i el Partit Popular, cosa que ja era previsible, al 39%, però el 39% és més que el 0. També jo crec que cal destacar les propostes que hem portat a ple, que han vingut per part de companys d'altres partits com Esquerra Republicana o la UAS, col·lectius de docents de Sant Cugat, sindicats o altres col·lectius, i jo crec que això és important i també ens oferim a continuar en aquesta línia. Com els comentava, les nostres accions han incidit en una sèrie de propostes que són les que hem destacat, que s'han aprovat, tot això que dèiem abans s'ha aprovat, però el govern municipal també ha rebutjat altres, que molt, molt breument els citarem ara. Vostès van rebutjar una moció per tal que es compleixin les mocions. Bé, ja sé que sembla una tonteria, però quan algú presenta una moció perquè es compleixin les mocions vol dir que no sempre es compleixen. Una moció per una sala de concerts, la construcció d'una sala de concerts i bucs d'assaig. Això ja s'ha oblidat, ha caigut en l'oblit, però això ja era una moció. I diguem-ne que la sessió que nosaltres en aquests moments tenim, el lloguer, no és una sala pública de concerts i bucs d'assaig. És una altra cosa, molt legítima, però és una altra. Necessitem també que hi hagi assignació de partides, o van proposar que hi hagués assignació de partides de districtes a tots els districtes, no solament a dos, i l'altre seria que es compleixin. Vostès també van rebutjar la construcció de la segona residència de gent gran, declarar municipi a favor de la diversitat sexual, una millora al transport públic i realització del pla de mobilitat, després es va aprovar el pla de mobilitat, creació de comissió permanent d'inversions, comissió sobre l'endarreriment dels 1,2 milions dels avions, revisió dels cens de béns immobles vinculats a les esglésies, en segona instància, creació del Consell de Dones, manteniment de la pista verda de Valldoreix, referèndum retallades, Estat i Generalitat, transparència en despesa de cooperació i solidaritat o coordinació de recursos policials metropolitans. Aquestes són les propostes que l'equip de govern ha rebutjat. Acabaria, ara que ja començarem a arribar al final, En aquests dos anys, amb això coincideixo amb el que comentava el company d'Iniciativa, la nostra ciutat també ha sortit als mitjans de comunicació per diferents temes. Alguns positius, cosa que ens congratulem, altres negatius, que jo crec que a vostès tampoc no els agraden, segur, que estan erosionant la nostra imatge com a ciutat. Ho ha citat vostè, la implicació sobre finançament de les obres del PAT 3 en relació a l'operació Millet del Palau de la Música i també l'espionatge de l'anterior mandat de dos companys d'Unió Democràtica de l'equip de govern i també de la presidenta de l'AMD, senyora Turu. Jo crec que aquesta ciutat s'ha de treure aquesta situació, ens l'hem de treure a sobre, perquè ara quan parles amb molta gent es parla d'això, abans parlàvem d'altres coses, ara parlem d'això. Jo crec que és important una actuació que es continuï amb una actuació clara i decidida en desvetllar incògnites. Per exemple, cal desvetllar si existeix un senyor X o no existeix un senyor X. Per tant, segurament una comissió d'investigació podria ser una porta oberta a aquesta situació. Creiem que el govern municipal ha de continuar posant tota la informació a l'abast i per tant nosaltres continuarem demanant la informació quan no en tinguem prou, sobre compareixences, comissions, etc, etc. Fins ara l'hem tinguda. Les propostes dels grups de l'oposició no han tingut alguna vegada molta recepció en alguns aspectes, sobre les ordenances i canviant de tema, o pressupost. Vostè sap que hem treballat durant 2 anys pressupostos i ordenances. Vostè sap que almenys el nostre grup ha donat suport a la majoria de les ordenances fiscals i en pressupostos no hem acabat de concretar. Els demanem que en els propers anys, diguem-ne, que ens prenguem tots plegats, nosaltres els primers, seriosament, quines han de ser les propostes en pressupostos. Ja li avanço que en mesos abans que s'aprovi el pressupost els hi farem les nostres propostes per tal de que com a mínim puguem parlar i puguem intentar arribar a acord. Miri, la confrontació, com vostès saben, entre el nostre ajuntament també està existint una certa confrontació sindical. Jo crec que des dels grups de l'oposició, tots plegats i nosaltres també, hem actuat d'una manera clara, no entrant en allò que no ens toca, i els hi volem demanar molt clarament que intentem arribar a acords en aquest aspecte, que la negociació sigui la peça fonamental, que no sigui la pressió, perquè diguem-ne que en aquests moments la situació està complicada i vostès ho saben. En aquest sentit, després farem alguna proposta. Com vostè sap, no fa molt poc, fa 2 o 3 dies, han sortit publicades una sèrie d'irregularitats en temes de contractació i creiem que aquest tema s'hauria d'esvair. Han sortit publicades des del punt de vista dels sindicats. Vostès tenen majoria absoluta, això està clar, vostès tenen majoria absoluta, res del que nosaltres fem, propostes o qualsevol altra actuació, si vostès volen, no tira endavant, això ho saben vostès i ho saben els ciutadans. Jo els vull dir una cosa, vostès no tenen el total del suport social, no tenen una majoria social total. Ja sé que a vegades, i a més ha sortit en aquest plenari la frase, si nosaltres tenim majoria absoluta és que la gent vol que fem les coses tal com les estem fent. Jo els demanaria que siguin una mica més humils, que amb les propostes per part de tothom a vegades s'arriba a millor port, i que no els hi passi això que els hi ha passat a algú d'alguna vegada anar pel carrer, anar tot despullat i que la gent li digui que era molt maco el vestit, perquè a vegades pot passar això, que no te n'adonis de les coses. Acabaríem, senyora alcaldessa, no parlant del show de Truman, sinó d'aspectes econòmics molt breument, sense entrar en el que ja ha dit el senyor Calderón, per tant no els copiaré. Vostè sap que nosaltres també hem tingut algunes situacions, home, que han estat complicades no en aquest mandat solament, sinó en l'anterior, que ens han portat desequilibris econòmics pressupostaris. Hem comentat algunes sobre el tema dels avions, i acabo que m'estic passant. Vostè sap que l'altre dia hem tingut una discussió, i l'hem tingut també via xarxa amb el senyor Brugaroles, per exemple, sobre el pagament d'1,7 milions d'euros en pagaments en interessos de demora. Hem tingut també alguns problemes, com dèiem, amb els 1,2 milions dels avions. Hem parlat de l'endarreriment, o sigui, l'incompliment de l'Ajuntament en la llei de morositat, tot i entenent la situació complicada que estem en el pagament, les coses les hem de dir com són. Si són 60, són 60 dies. I per acabar, em deixaré les propostes per la rèplica, senyora alcaldessa.
Senyor Villasenyor, per part del Partit Popular, té la paraula el senyor Jordi Carreras.
Gracias, señora alcaldesa, señores concejales. Hoy creo que por primera vez, salvo que me falle la memoria, por primera vez hablaré en castellano en este pleno. Lo haré porque el castellano es mi lengua, una lengua para mí tan entrañable como lo es el catalán, aunque aprendí a hablar en catalán de mi madre, como ya he dicho muchas veces, ¿no? Hoy celebramos por primera vez este pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad, en cumplimiento de lo que nos impone el Reglamento Orgánico Municipal. Por segunda vez, porque el de toma de posesión también fue un discurso leído, leeré el discurso porque creo que en 10 minutos hablar sobre el estado de la ciudad pues requiere una cierta precisión que es muy difícil hacer si no se hace por escrito tal como ha hecho pues la señora alcaldesa y algún otro, quizá, me parece, de los portavoces, ¿no? Tiene el riesgo de que uno se pierde luego y entonces no sabe dónde seguir, ¿verdad? Pero se han producido durante este periodo de tiempo que llevamos, 2 años aproximadamente, casi 2 años de mandato de este gobierno municipal, se ha producido un hecho insólito, un hecho que no tiene precedentes, por lo menos en la historia más reciente de nuestra ciudad, y que es particularmente grave a nuestro juicio, aunque su trascendencia práctica no pueda medirse fácilmente, ni siquiera probablemente a corto plazo. la incorporación de nuestro municipio en la Asociación de Municipios por la Independencia constituye a nuestro juicio un grave error de gobierno. Lo hemos expresado ya en diversas ocasiones, de palabra y por escrito, pero en un debate sobre el estado de la ciudad no puedo dejar de señalarlo de nuevo, como es obvio por la importancia que tiene, aunque se minimice, aunque se hable poco del asunto, pero sin embargo es un asunto que nosotros entendemos que es muy grave. El Gobierno municipal ha utilizado la ola de sentimiento independentista que ha aflorado en Cataluña durante el último año para satisfacer los propios sentimientos de algunos de sus integrantes. Y subrayo dos aspectos de lo que acabo de decir. Dos aspectos. El sentimiento independentista tiene a nuestro juicio poco de racional. Es fundamentalmente eso. Un sentimiento que nace de un amor desbocado a Cataluña, un amor que nosotros podemos compartir porque somos catalanes, amamos Cataluña, pero lo que no compartimos es ese desboque, esa exageración sentimental, porque el amor no es una cuestión solo de sentimientos, aunque los produzca, ¿no? Tan desbocado ha sido que ha producido para la propia Cataluña y produce y producirá pues daños graves. Es lo que suele suceder con los sentimientos cuando se desbocan y no se sujetan a la razón y no tienen en cuenta la realidad y el suelo que uno pisa. Y es un sentimiento que en su desmesura solo lo comparten no ya algunos ciudadanos de San Cugat, porque hay muchos ciudadanos en San Cugat, no sabemos cuántos que no comparten ese sentimiento independentista, sino incluso solo lo comparten en este consistorio y en este pleno algunos integrantes, incluso algunos integrantes del gobierno municipal, que no comparten ese sentimiento independentista, pero que no han podido hacer nada por oponerse, lógicamente, y han tenido que callar y tolerar pues esta situación, porque oponerse a una situación de esta naturaleza ciertamente es bien difícil, es bien complicado. Un segundo aspecto de la labor del Gobierno municipal sobre el que he de referirme se concretan los desequilibrios que presenta San Cugat. Esta ciudad ha tenido un crecimiento enorme, lo hemos estado señalando aquí, lo han señalado las intervenciones anteriores, ha tenido un crecimiento enorme durante las últimas décadas y hemos de decir que ese crecimiento, en líneas generales, fue conducido por los anteriores gobiernos municipales con notables aciertos sobre la organización y urbanización de la ciudad. San Cugat hoy, gracias a esa labor en la que han participado, yo creo que la mayoría de los que están hoy en el gobierno municipal, es una ciudad cómoda donde es muy agradable vivir y desarrollar la vida familiar y profesional para quienes tenemos la suerte de ser sus ciudadanos. Yo no comparto lo que se ha dicho algunas veces y creo que ha salido ya aquí en algún momento, de que San Cugat es una ciudad escaparate, es una especie de Disneylandia. Yo creo que eso son exageraciones que no comparto. Es una ciudad en la que se vive bien, en la que es agradable vivir, se esté donde se esté en la ciudad, sin ninguna duda. Pero San Cugat es también un municipio de una gran extensión, con zonas y barrios distintos del centro de la ciudad, muy lejanos entre sí, muy diferentes en su composición y sus circunstancias de todo tipo. Por eso, en estos momentos en los que el crecimiento se ha visto frenado por la crisis, debería ser la ocasión de abordar la mejora de las deficiencias que nacen de esas circunstancias. No se puede seguir gobernando con las mismas categorías, si se puede decir así, que primaban en los momentos del gran crecimiento de la ciudad. Entendámonos, siempre debería haberse contemplado la existencia de las deficiencias y desequilibrios que existen en San Cugat y que no siempre se han atendido como deberían haber sido atendidos, pero en los años anteriores podía comprenderse, aunque no justificarse, su puesta en un segundo o tercer lugar por la necesidad premiante de controlar el crecimiento, y en cambio ahora esta atenuación no existe. Ahora debería ser el momento, a pesar de la crisis, de contemplar la ciudad desde esa óptica como principal criterio de acción política. Y la impresión que tiene este grupo municipal desde la oposición, que nunca puede ser completa, por muchas que sean las explicaciones e informaciones que se nos faciliten, la oposición necesariamente tiene una visión sesgada, ilimitada y parcial de la realidad. Pues bien, a pesar de eso, la impresión que tenemos es que no se contempla la vida, la política municipal desde ese punto de vista que señalo. Por otra parte, esta inercia que arrastra este equipo de gobierno durante estos años y medio y que esperamos que se corrija, se va perdiendo por la propia naturaleza de las cosas, porque los cuerpos siguen adelante por la inercia, pero luego van perdiendo fuerza y van perdiendo, por lo tanto, quizá velocidad cuando es eso lo que les lleva. En nuestra opinión, el principal ejemplo de lo que afirmamos, el más destacado, no vamos a entrar aquí en detalles y en enumeración de asuntos, porque es imposible en un pleno del Estado de la Ciudad, a nuestro juicio, pues, o por lo menos no es lo más conveniente, es opinable, ¿eh? No es lo más conveniente entrar en el detalle de los asuntos, pero queremos decir que un ejemplo lo constituye claramente el plan de movilidad. Un ejemplo, ¿por qué? Porque el plan de movilidad es probablemente, de entre los proyectos distintos que están en marcha en este ayuntamiento ahora mismo, pues el plan de movilidad probablemente es el proyecto más grande en extensión y en profundidad con el que se ha enfrentado el gobierno municipal. No en otros terrenos, pero sí en lo que afecta a todos los ciudadanos de San Cugat en su conjunto. Este plan ha sido elaborado durante años y fue puesto en marcha por el gobierno municipal anterior. Ha sido aprobado en su aprobación inicial por todos los partidos políticos con representación en este pleno, salvo por el Partido Popular. Se trata de un plan que se centra exclusivamente en el centro de San Cugat, o en una gran parte del centro, y que reviste una serie de características que ponen de manifiesto lo que apuntaba antes más arriba. ¿Cómo es posible que un plan de movilidad para San Cugat establezca como uno de sus principios básicos dar prioridad a los peatones y a las bicicletas por delante de los vehículos, de los automóviles? Es una ciudad en la que es indispensable desde muchos de sus puntos y para la gran mayoría de los ciudadanos el uso del automóvil, o cuando menos del transporte urbano, que también tiene, por cierto, grandes deficiencias explicables y comprensibles por la magnitud de nuestro municipio, pero establecer como prioridad, como principio, luego la realidad del plan quizás es otra, ¿no?, en muchos aspectos, pero establecer como principio la bicicleta y el peatón puede ser una idea romántica, vendible quizá para algunos que no saben, que no están muy puestos en el tema, pero desde luego no tiene sentido práctico. Este plan de movilidad, por otra parte, a este plan de movilidad se le ha dado un gran impulso durante los últimos meses, lo que en otras circunstancias podría ser loable. Se ha corrido para hacer el plan, para llegar a la aprobación inicial del plan de movilidad. Ciertamente, a los grupos municipales se nos ha informado en extenso y en profundidad de cuál es el plan, de cuáles son las características del plan, de cuál es su contenido, de qué es lo que se pretendía. Sin embargo, hubiera sido deseable que antes de someter al Pleno su aprobación inicial se hubiera consultado a la ciudadanía con mayor extensión y profundidad de lo que se ha hecho. No ignoramos las dificultades que esto comporta y a continuación nos referiremos con más extensión a este punto, si es que me da tiempo al final, porque quizá al final también yo terminaré alargándome, ¿no?, a pesar de que estaba medido. Pero lo cierto es que después de la aprobación por el Pleno se han producido, al menos en determinadas zonas de San Cugat claramente, pues posiciones que aparecen como contrarias al plan. Y es evidente que hubiera, por poner un ejemplo, el consejo del barrio al que yo asistí, la mayoría de las personas se estaban enterando en aquel momento, de los que asistieron allí, se estaban enterando en aquel momento de lo que era el plan de movilidad. O se habían enterado justamente para la convocatoria del Consell de Barri, ¿no? Pero el Consejo de Barrio se celebró después de la aprobación en el Pleno. Es bueno en cosas de esta naturaleza oír a la ciudadanía, porque una de dos, o se les oye antes y luego se toman las decisiones que hayan que tomar en temas de esta naturaleza, creo que es bueno, o se les oye antes o se les oye, o no se les oye, ¿no? Pero no se dice, no, ahora sí les oye, escucharemos a ustedes. Oiga, pero si ustedes ya se han comprometido todos, han votado en el Pleno y ya se han comprometido y ahora vienen ustedes a escucharnos, es un poco absurdo, ¿no? Bien, esto es un ejemplo, no es el tema en el que quiero entrar a fondo, pero son hechos que están ahí, uno los puede negar, pero están ahí y no tienen más. Volviendo a lo que quería expresar en relación con la política municipal, el plan de movilidad pone de manifiesto, y la manera en cómo se ha manejado, en otros de sus aspectos, ese desenfoque de las políticas del gobierno municipal al que me refería, al que vengo refiriendo. Pues se elabora un plan que comprende grandes estructuras, peatonización de zonas cuya utilidad resulta más que discutible, su peatonización, una nueva distribución del tráfico en el centro que viene exigida por esas medidas, con ciertas expropiaciones que serían necesarias desde la óptica del plan, pero que con otras soluciones se ahorraría dinero en la ciudad y no se causarían trastornos a los que se verán o se pueden ver directamente afectados por esta cuestión. Pero este plan se elabora mientras en la ciudad están por hacer multitud de pequeños arreglos de averías que están ahí desde hace ya demasiado tiempo. Cierto que se han hecho muchas cosas. La señora alcaldesa nos ha hecho una larga enumeración de calles que se han asfaltado y de tantas obras como ha dicho. Lógicamente faltaría más, pues, que el ayuntamiento no hiciera esto. Pero es cierto que, por ejemplo, hay muchas aceras en San Cugat y no hay que ir a la periferia, que si vamos a la periferia a veces no hay ni aceras, ¿verdad?, que están levantadas por las raíces de los árboles, ¿no? O tramos todavía sin asfaltar, que aunque se esté asfaltando, quizás se deberían asfaltar más antes, ¿no? Tantos otros detalles que podríamos enumerar. Y en cambio se dejan de banda, a la vez que se abordan estas grandes, que se planean, que se planifican estas grandes infraestructuras, se dejan de banda muchas necesidades apremiantes de otras zonas como Las Planas, La Floresta, Mirasol. Contrasta, por lo tanto, el potente impulso que se ha dado a la tramitación del plan de movilidad, que mira sobre todo al futuro de la ciudad, con la dejadez de arreglos y obras cuya atención debería ser urgente y cuya necesidad de solución es inmediata y es real. No es una previsión, sino que hace falta abordar los temas ahora, no en el futuro. Y contrasta también la voluntad política de mejorar y potenciar el centro de la ciudad, ya de por sí en general bien establecido, con el olvido, o por lo menos con la relegación a un segundo, a un tercer plano, de las zonas periféricas. No voy a entrar en detalles, pero hay uno que me parece ejemplar, que es una ejemplificación un poco de esta, no sé si consigo plasmar un poco lo que quiero decir, pero hay un ejemplo que me parece muy claro, ¿no? Hay en Camborrull una pequeña depuradora que fue instalada con carácter provisional hace 20 años, o sea, una provisionalidad de 20 años, y que sigue estando igual que hoy, o sea, igual que 20 años está hoy, que hace 20 años, una depuradora que en determinados momentos, pues, resulta francamente molesta para los vecinos que están allí próximos, ¿no? Cosa que es fácil de comprender y que sería muy fácil de solucionar, y con un poco coste, no ya de darle una solución definitiva a la solución provisional, sino de solucionar los problemas que afectan a los vecinos que están allí colindantes. Bastaría con poner, no sé, una mampara, un sistema así que, pues, no les hiciera. Se consta que lo han reclamado en repetidas ocasiones, bien, pues no han merecido ser escuchados, no se ha hecho esto, un coste económico por otra. Pone de manifiesto la voluntad política, la dirección que lleva la voluntad política en el conjunto de la ciudad, en nuestra opinión. Es tal como lo vemos. Hace falta, pues, rectificar, adoptar nuevos puntos de vista, contemplar la ciudad desde otras perspectivas, y así el gobierno municipal mejoraría notablemente el servicio que debe a los ciudadanos. Hay que trazar líneas estratégicas de acción, ciertamente. Hay que trazar líneas estratégicas, pero hay que trazar sobre todo una estrategia global, que es la que necesita ese punto de vista de conjunto de la ciudad y que dé una orientación determinada al servicio de todos los ciudadanos, absolutamente de todos, con un orden de prioridades adecuado. Para terminar, me quedan cosas, ya me he alargado como mis antecesores, no sé si igual o más. Sí.
Un minuto.
Un minuto, vale. En cuanto a la política social se refiere, uno de los temas que no puedo dejar de tocar. En estos tiempos de crisis hemos manifestado ya, y lo repetimos hoy, que nos parece en general positiva la acción del gobierno. Creemos que se está llevando bien la política social en San Cugat. Mejorable, ciertamente, pero positiva en su conjunto. Podría mejorarse atendiendo a unos aspectos de las situaciones que la crisis produce en las personas, que no siendo fáciles de abordar por parte del ayuntamiento, sí creemos que deberían merecer mayor atención y la búsqueda de acciones que hoy no se contemplan. Lo hemos dicho en algún otro foro, además, o en alguna otra reunión aparte del pleno, pero nos referimos, por ser fieles también al programa del Partido Popular, nos referimos a los efectos que la crisis provoca en muchas familias afectadas que se ven afectadas en su estructura, en sus relaciones entre de pareja, en sus relaciones entre padres e hijos y entre abuelos y nietos incluso, ¿no? Porque cuando la familia es el colchón más importante que tenemos para absorber los efectos de la crisis, y si estas y cuando se rompen familias, pues estamos perdiendo capacidad social y estamos aumentando el número de personas que pueden terminar aisladas o incluso excluidas de la sociedad. De manera que sería bueno, si fuera estudiar y profundizar en la posibilidad de que el ayuntamiento en sus trabajos sociales pues intente ayudar a las familias a no romperse en estas y a no desmembrarse y a no disolverse, ¿no? Bien, es urgente también, y aquí no da para más el tema, atender a la tenemos una deuda en San Cugat de 3 millones de euros anuales de estructuración y tenemos una deuda de 80 millones, es una cifra enorme, ¿no? Una cifra que no ha provocado este gobierno municipal, que viene de la época de las vacas gordas, podríamos decir, en donde parecía que uno podía asumir cualquier cosa. Y ahora nos encontramos con que eso dificulta y lastra gravemente el presupuesto, y sería bueno pues que se siga en la misma línea de reducir esa deuda.
Ha d'acabar.
Bé.
Moltes gràcies.
Desitgem al govern municipal la sort en aquests dos anys i que comptin amb el Partit Popular per seguir fent la labor d'oposició, que procurarem que sigui constructiva. Ara també els direm el que els haguem de dir quan surtin del...
Moltes gràcies, senyor Carreras. Per part de Convergència i Unió té la paraula la senyora Paraire.
Sí, moltes gràcies. Abans de començar, doncs, fer una petita introducció, que evidentment tota la meva intervenció estarà centrada en el model de ciutat que hem anat construint entre tots, govern, oposició i ciutadans, que és el model de ciutat que per alguns de vostès ha estat doncs criticat, però ens vagi per endavant que ens agafem les crítiques d'una manera constructiva i que ara explicaré una miqueta com ho hem plantejat tot aquests dos anys. Bé, com ja ha explicat abans l'alcaldessa, l'equip de Convergència i Unió té una estratègia econòmica, social i ambiental. Insistim en això perquè pensem que ha de quedar molt clar que aquest és el nostre full de ruta, el nostre nord, la direcció cap a la que volem portar la ciutat, amb una visió global i d'acord amb el model de Convergència i Unió que hem anat construint al llarg d'aquests anys. Això sí, ho hem hagut d'adaptar als nous moments que ens ha tocat viure i en el context complex que hem de gestionar. Vull iniciar les meves paraules remarcant i deixant clar que tenim una estratègia, i insisteixo, perquè això és molt important per un govern, saber cap a on va, que les seves propostes tinguin coherència. Convergència i Unió té un projecte per Sant Cugat i per això moltes persones ens hi han fet confiança, també ha sortit abans aquí amb alguna de les intervencions. I precisament també dir que aquest fet d'haver aconseguit una majoria absoluta, més gran que mai en els anys que ha governat Convergència i Unió a Sant Cugat, ens ha suposat també un repte com a equip de govern a l'hora d'organitzar-nos i a l'hora de poder gestionar aquesta majoria. Hem intentat buscar consensos i dialogar més que mai amb l'oposició i també escoltar molt. És cert que a vegades no arribem a acords i això no vol dir que estiguem d'acord amb totes les propostes que els fan, però intentem trobar els canals de diàleg i de consens en totes les propostes que ens semblen que poden sumar o que potser es poden millorar que puguem fer. En aquesta línia, com ha comentat abans el meu company, Doncs és cert que s'han treballat les ordenances fiscals i els pressupostos, encara que no haguem arribat a algun acord. I per primera vegada s'han tractat el tema de les ordenances i els pressupostos abans de la seva aprovació amb audiències i amb moltes reunions per part de tots amb el tinent alcalde. Pel que fa a la participació, que també ha sortit amb alguna de les seves intervencions, crec que val la pena que reflexionem un moment i em pugui explicar sobre les novetats que ha suposat el tema de la participació en aquests 2 anys de mandat que portem. És una experiència nova per tots i, per tant, és millorable, com he dit abans, però penso que hem de tenir molt present que ens hem trobat tots, els 25 que som aquí, que havíem de desplegar un nou ROM, un nou reglament d'orgànic municipal i un nou reglament de participació ciutadana. Pel que fa al ROM, m'extendré molt poquet, penseu que l'últim ROM que s'havia aprovat era de l'any 1988. Per tant, aquest que vam aprovar ara fa 2 anys, doncs ja ha suposat unes millores, una nova manera d'organitzar-nos dins de l'administració, ha organitzat la manera de treballar amb el model gerencial, les relacions que tenim govern-oposició i molts drets i deures dels ciutadans i també dels càrrecs electes. Per tant, pensem que en aquest sentit hem fet un avanç, hem millorat. I també hem de dir, i això crec que ho hem comentat amb molts de vostès, a vegades a l'hora de posar en pràctica una cosa nova doncs crea certa dificultat i també ens hem adonat que alguns aspectes, quan els hem posat a la pràctica, doncs potser no han resultat tan bé com ens pensaven o l'esperit que els va inspirar. Per tant, alguna vegada s'ha comentat que potser caldria que ens assentéssim a revisar algun punt, no el pateixi, senyor secretari, algun punt petit del ROM, però sí que és un tema que ha sortit i penso que també cal tenir en compte. Respecte al desplegament del reglament de participació ciutadana, destacar sobretot la voluntat de l'equip de govern de refermar el compromís de l'Ajuntament davant dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals. És a dir, amb aquest reglament hem millorat els canals i mecanismes que promouen la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en la gestió del dia a dia del nostre municipi. Per exemple, s'ha regulat d'una manera nova, innovadora, el dret d'intervenció del públic davant del consistori abans de l'inici del ple, el dret d'audiència, el dret d'iniciativa ciutadana, etc. Hem passat de 2 articles que estaven recollits al ROM anterior a un reglament propi de participació. A més, per primera vegada en aquest mandat, com he comentat abans, s'han fet audiències públiques sobre ordenances fiscals i sobre pressupost en presència de la ciutadania abans de la seva aprovació. Pel que fa als òrgans de participació, em permetran que faci un repàs extens de tots els òrgans de participació que s'han posat en marxa en aquest període, concretament aproximadament a l'últim any. Alguns ja funcionaven, però d'una manera nova organitzada, perquè així entendran millor la complexitat que ha suposat i aquesta voluntat que els deia que tenim de construir Sant Cugat entre tots. No estic dient que el sistema sigui perfecte i que funcioni a tot arreu, però ara quan els digui el número d'òrgans que s'han creat per poder facilitar la participació, entendrà que si no fos voluntat d'aquest equip de govern, de tots els que estem aquí, fomentar la participació, no caldria que perdéssim el temps. Per una banda, s'ha posat en marxa el Consell de Ciutat. Entre les seves funcions són debatre els plans d'actuació municipals, que en aquests moments estan treballant i valorant els 22 projectes estratègics de la ciutat que estan enmarcats dins d'aquesta estratègia social, ambiental i econòmica que s'està impulsant des del govern i que té una visió global de totes les actuacions que s'estan duent a terme en el nostre municipi. Aquests 22 projectes, que cal anar-los comunicant millor i anar-los explicant, han estat avaluats per aquest Consell de Ciutat i que responen a 7-6 ítems que serien la cohesió i la justícia social. A dintre hi ha diferents propostes: ciutat educadora i foment de l'esport, ciutat dels infants i les famílies, empresa, comerç, ocupació, territori, medi ambient i habitatge, mobilitat i seguretat. I a dintre hi ha propostes de programa que van des de mantenir la certificació per part d'UNICEF de Sant Cugat com a ciutat amiga de la infància, o l'elaboració del pla d'orientació juvenil, o impulsar el projecte de millora dels equipaments esportius, organitzar un congrés CONAMA i un gran etcètera, fins a 22 projectes. Pel que fa als consells territorials, hem passat de 3 districtes a la creació de 5 consells de barri, a l'est, a l'oest, la Floresta, Mirasol i les Planes. A dins de cada un d'aquests 5 consells de barri hi ha diferents grups de treball que també es treballa de manera específica els temes que més preocupen de manera territorial, com serien sobretot, n'hi han de fixes com el de mobilitat o seguretat ciutadana o d'altres d'atenció a les persones, depèn de la pròpia demanda del Consell. A més, també es pot participar a través dels consells sectorials, que és a dir, fomentem la participació i la canalització de les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets. Els enumeraré molt ràpid. El Consell de Cultura, que està subdividit en la taula d'arts escèniques, la d'art, la de cultura popular i tradicional, la de festa major, actualització del pla de cultura, patrimoni, lletres, música i teatre i dansa. També hi ha la xarxa solidària, el Consell d'Infants, el Consell Escolar Municipal, el Consell de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat, dividit també en la taula de la gent gran, la taula d'immigració, la taula de les persones amb malalties neurològiques i degeneratives, persones amb discapacitat, persones amb mobilitat reduïda, persones amb malalties mentals, el Consell d'Esports, també subdividit en 3 subgrups, la taula d'habitatge, la Comissió contra la Violència Domèstica, la Comissió de Seguiment a l'Agenda 21, i un llarg, etc. Com podem veure, en aquests moments, entre òrgans específics, territorials i sectorials, estem parlant que hem posat en funcionament més de 50 òrgans o espais on es pot participar de manera territorial o sectorial. Evidentment, en una primera lectura podem veure que la informació i la participació i els canals d'escolta dels ciutadans cap a l'acció de govern o a l'inrevés s'han ampliat. Com a punt de reflexió i millora, evidentment, dic que, malgrat ser molt nombrosos, alguns no tenen la participació que nosaltres voldríem, la qual cosa ens fa pensar que hem d'anar-los avaluant, saber si no es participa perquè no calen, que també pot ser, saber si no es participa perquè no interessen, o si s'ha de donar a conèixer més, o si nosaltres hem de fer accions concretes per poder-ne treure el màxim profit. I ens trobem ara, doncs, una vegada posats en marxa, en aquesta fase també de reflexió. Dur endavant aquesta estratègia social, ambiental i econòmica que emmarca tota la nostra acció i la participació no seria possible sense una administració moderna, transparent i que treballi per objectius clars. Vull reconèixer ara, en nom de Convergència i Unió, el treball de les persones que treballen en aquesta casa, dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, de tot el personal, directiu, funcionari, eventual, des de la gerent fins a tothom, a tot el personal, perquè sense ells no podríem tirar endavant tots els projectes que ens hem plantejat. Són moments complicats, ho han dit alguns de vostès, i també en aquest aspecte, però pensem que cal i que ha de quedar clar que reconeixem com a administració i com a govern la feina que fan la majoria dels treballadors municipals que fan possible que Sant Cugat sigui en gran part el que és. També pensem que aquí cal un punt de reflexió i davant de situacions que estan passant ara pensem que no tot s'hi val, però allà cada un tindrà les seves maneres d'actuar. Hem parlat de transparència i aquest és un dels pilars que juntament amb l'estratègia i la participació conformen la nostra manera d'actuar. Entenem la transparència com un valor, no com una obligació o un rànquing, brometa que a vegades es fan algunes persones. És cert que segons l'organització Transparència Internacional la nostra ciutat ocupa el primer lloc des de fa 3 anys, però això que ens satisfà i que hauria de ser un motiu d'orgull per la majoria de ciutadans no és el nostre objectiu. El nostre compromís amb aquest valor va més enllà d'aquest rànquing i per això el mes de febrer, i torno a agrair a tots els grups de l'oposició el suport i la feina i les aportacions que van fer per tal que poguéssim aprovar, ara el mes de febrer passat, el document sobre les mesures per garantir la transparència i el bon govern en l'actuació municipal. És un document que, com saben, ha estat revisat per la senyora Victòria Camps i també en aquests moments estem treballant conjuntament amb l'Oficina Antifrau, tant a nivell d'equip de govern com a nivell de consistori com a nivell de personal, per tal d'anar aprofundint i impregnant encara més aquesta manera de fer de l'administració local de Sant Cugat. És a dir, estratègia, participació, transparència són el marc on volem que s'emmarqui la nostra actuació municipal i els principis que ens haurien de regir, de dins cap a fora. I de fora també esperem que cap a dins. Però i des de fora, com veu la ciutadania la nostra actuació? Com està la ciutat? Doncs alguns de vostès ho han comentat. Si agafem les dades de l'Observatori Ciutadà, podem deduir que majoritàriament les persones es senten satisfetes de viure a la nostra ciutat, donen una bona puntuació, els serveis que coneixen, queda clar que cal millorar algun dels aspectes, hi ha serveis que no es coneixen, altres que no funcionen prou bé, o aspectes que són millorables. Això, que quedi clar, que ens ho prenem com una manera d'encoratjar-nos a seguir treballant i a tenir en compte també aquests aspectes de millora que queden, però també les opinions que ens són contràries. I com ho veiem nosaltres? Com veiem nosaltres que estem portant aquests 2 anys de govern a la ciutat? Doncs a nivell d'equip de govern podríem dir que, per una banda, malgrat aquest entorn econòmic i que a molts de nosaltres ens agradaria poder fer moltes més coses i a vegades tenim discussions entre nosaltres d'ostres, penso que aquest projecte és més prioritari o aquest altre, ens hem, com abans ha dit l'alcaldessa, doncs d'acotar a un pressupost i un dels objectius és no passar-se i per tant doncs anem cedint unes propostes envers de les altres. I com ho veiem? Doncs veiem que Sant Cugat és una ciutat que està viva, que no hem parat de fer coses en aquests 2 anys que portem, algunes amb més encert i altres potser millorables, però que hem pogut tirar endavant molts projectes, projectes a tot nivell i que evidentment van d'acord amb el nostre programa electoral, amb el que ens vam presentar. Que a vegades aquestes propostes que hem fet, evidentment les hem hagut d'anar modulant o per aportacions de l'oposició o per aportacions dels propis ciutadans. Per exemple, ja acabo, no hem parat de suprimir barreres arquitectòniques, tal com ens comprometíem en el programa per fer la ciutat més accessible per tothom, hem fet passos de vianants, renovat voreres, hem fet la plaça Barcelona, hem fet vetllant per la preservació del seu patrimoni històric i arquitectònic, estem en fase de soterració de les línies d'alta tensió, continuem tirant endavant urbanitzacions del barri de les Planes, Mirasol, hem començat ja a fer el tomb a la Floresta, estem treballant per la consolidació del Mirasol Centre, la remodelació integral del Mercat Pere Sant, nou edifici insular de la benzinera Grífols, també hem pogut treballar, hem participat en nombrosos fòrums on hem obtingut un reconeixement de la qualitat del medi ambient de la nostra ciutat i un gran etcètera que poden anar seguint el nostre programa electoral i veure que l'anem complint, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, amb les mesures i amb aquest ajustament econòmic en el que ens trobem. Per acabar, sí que m'agradaria només dir que, a part d'aspectes que ja ha comentat l'alcaldessa, sí fer un esment en tota l'aposta que a vegades no ens devem saber explicar bé quan parlem de Smart City, potser perquè també em toca una mica, doncs aviam, Smart City engloba molts conceptes, però sí que és un dels fonaments en els que estem basant-se per poder defensar el nostre model de ciutat. El nostre model de ciutat és el que és una ciutat que estem disminuint costos, la volem fer sostenible perquè defensem el nostre model de ciutat i així ho estem fent amb el tema de l'enllumenat, amb el tema de la recollida d'escombraries, amb el tema de la neteja viària, amb el tema de les calefaccions i manteniment d'edificis, amb temes de mobilitat, amb temes de comunicacions, és a dir, sembla que a vegades faci ràbia que puguem estalviar per poder mantenir aquesta ciutat que pot ser millorable, que potser no és el model que a tots els agrada, però que a moltes persones els agrada i en el que nosaltres hem confiat. També dir que queden 2 anys de mandat, els acabarem amb humilitat i amb moltes ganes de seguir treballant per tirar endavant el nostre projecte. Finalment, en nom de Convergència i Unió, aprofito per posar en valor i reconèixer la tasca de lideratge de la nostra alcaldessa, penso que és important també dir-ho, i també de la feina de tots els membres de l'equip de govern. Acabarem una frase de Mameto Menapace, que era un monge benedictí, és un monge benedictí, que diu que recull una mica aquest esperit de la nostra manera d'actuar i del que volem fer. No tenim a les nostres mans les solucions de tots els problemes, però davant dels problemes del món tenim les nostres mans, en aquest cas per poder resoldre els problemes de Sant Cugat, tenim les nostres mans disposades, ofertes per fer-los front. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Paraire. Acabades les... Acabats els posicionaments de tots els grups polítics, passem al torn de les rèpliques i, si em permeten, intentaré ser breu, els hi prometo, però entrem en torn de rèplica i, per tant, són 5 minuts, tots 5 minuts. El senyor Puigneró em controlarà el temps i m'avisarà. Bé, jo segueixo mantenint la mà estesa, malgrat que vostès estiguin descontents en general, de l'acció de govern d'aquests 2 anys. El que jo no he sabut interpretar de les aportacions que han fet vostès, i potser en la contrarèplica ho poden especificar més, és quin model de ciutat volen vostès, què canviarien. I per tant, quan vostès diuen que Sant Cugat és una ciutat cara, jo em faig la reflexió de si bé és cara, com és que vostès en els plens de pressupostos, els grups d'Iniciativa, el grup de la CUP, el grup del PSC demanen que incrementem els impostos, perquè això vostès en el ple de pressupostos van demanar que incrementéssim els impostos. Si aquesta és una ciutat cara i és una ciutat doncs, que no els agrada, doncs jo voldria saber quina ciutat volen. Si volen una ciutat amb més impostos, entenc que seran per invertir-los, doncs entenc, no sé, amb més política social o amb els projectes que vostès considerin prioritaris. Jo els preguntaria si volen una ciutat neta, sí o no, si volen una ciutat que gasta més en política social, sí o no, si volen una ciutat amb HPO, sí o no, si volen una ciutat que rebaixa l'IBI de manera progressiva als majors de 65 anys, sí o no, si volen una ciutat que no cobra les plusvàlues als desnonats ni als que fan dació en pagament, sí o no, i així els aniria fent un seguit de preguntes. Si em contestessin a la majoria que sí, potser estaríem parlant del mateix model de ciutat que tenim i ens sorprendríem que potser estem molt més a prop del que doncs, hem volgut fer entendre. De fet, quan es parla de que, bé, que no els agrada aquest model, que és un model massa idíl·lic, jo sincerament no tinc la sensació que hagi fet un discurs cofoi. Crec que he parlat precisament de la situació de moltes famílies, he parlat del drama que ens comporta la crisi econòmica, he parlat de les dificultats, però he parlat de que la ciutat té una estratègia per sortir de tot això o per tirar endavant o per caminar. Pot ser una estratègia equivocada, pot ser-ho. I dir que pot ser, i jo ho admeto, pot ser una estratègia equivocada, crec que no és doncs, passar al rodet, sinó que és doncs, acceptar les nostres limitacions i acceptar que ens podem equivocar i acceptar que podem no prendre les decisions adequades. I per tant, jo com a alcaldessa crec que haig de dir-ho això, que ens podem equivocar. Ara, nosaltres creiem que aquesta estratègia és la millor que tenim en aquest moment per sortir de la crisi. Si vostès en tenen una altra, doncs els hi agrairíem que ens la diguessin, però de moment, en les seves intervencions, jo com a mínim no he sabut veure una estratègia alternativa. Si ens plantegen millores, som-hi, i sumarem, escoltarem les seves millores, perquè jo segueixo dient, la ciutat la fem tots, tots 25 hem de sumar. Vostès em diuen... que no hem treballat prou pels col·lectius més vulnerables. Jo des de l'any 99 dic que en aquesta ciutat hi ha pobres i vull recordar les xifres que he donat. He donat 3,3 milions d'euros per lluita contra col·lectius més vulnerables. Vostès han dit que no hem fet prou, però al final reconeixen que ens hem posat d'acord amb el pla d'habitatge, ens hem posat d'acord amb el pla de cooperació, ens hem posat d'acord amb el Consell d'Urbanisme, ens hem posat d'acord amb tema de desnonaments, amb tema de taula d'habitatge. M'és igual si no, si es volen reconèixer el mèrit a vostès, és igual. L'important és que treballem pel ciutadà. A mi m'és igual qui hagi portat la proposta al ple. És més, en la meva intervenció he dit moltes coses les hem fet perquè hem sumat, hem convergit amb molts grups. No vull posar ni atribuir mèrit, això és mèrit d'un, això és mèrit de l'altre. Això és important pel ciutadà i això és el que compta. I en el que és important pel ciutadà, jo els hi diria dues coses. Vostès han preguntat als ciutadans de les Planes, usuaris de l'escola Bressol, si estan contents o no? Vostè està content amb el servei de l'aigua de Sant Cugat? Bé, som escolanets del senyor Mas. Bé, doncs miri, prefereixo ser escolanet del president Mas que no d'algun altre president de la Generalitat de Catalunya. Amb les dades de morositat, senyor Villasenyor, no ens posarem d'acord, és igual. El senyor Brugueroles a mi em diu que la dada de 45 dies és agregant organismes autònoms i Promusa. No ho sé, però miri, li dono l'avantatge de que vostè tingui raó, li asseguro. O sigui, li dono, perquè trobo que és absurd, en un debat d'estat de la ciutat, discutir sobre aquesta xifra. Crec que, com a govern, hem admès que no estem complint l'objectiu. Per tant, és una falla, és una mancança, reconeixem un defecte. I crec que entre tots hem de fer per tirar endavant i poder-lo complir. I entenc que estem d'acord amb això. Doncs si estem d'acord, anem cap a l'objectiu, intentem complir-lo, no? Li agraeixo que hagi dit que no hagi... Bé, que hagi entès que hi ha qüestions que ens preocupen moltíssim, però que venen d'anteriors mandats. Això li agraeixo molt, senyor Villasenyor, perquè... Miri, m'ha semblat entendre que el senyor Calderón deia que aquest equip de govern ha format part de l'espionatge. No és aquest... Doncs m'ho ha semblat entendre. Val, no ho ha dit. Val. No és aquest equip de govern. Llavors, jo ho vull deixar clar. Escolti, no és aquest equip de govern. A nosaltres no ens agrada, ni ens sentim representats per aquest fet, ni ens sentim còmodes. I crec que ho hem explicat. I crec que ho hem dit i ho hem explicat. Però no és aquest equip de govern. Malgrat tot, si vol, donem la cara. Crec que l'hem donat i crec que hem donat explicacions abastament sobre el tema. En tema de personal, nosaltres hem tingut un objectiu, podent no ha estat prou encertat, però l'objectiu ha estat que el personal de l'Ajuntament no hagués de veure el seu sou afectat de cap de les maneres, és a dir, la seva nòmina. És cert que hem hagut doncs, de retocar aspectes en relació al fons social, això no vol dir que el personal no rebi fons social, però se li ha rebaixat. Però per a fer aquesta rebaixa vam fer una comparativa també amb el que es pagava a la resta d'ajuntaments de Catalunya i en aquest cas vam fer una comparativa amb diversos ajuntaments, ens vam adonar que ajuntaments amb el doble de personal que nosaltres destinaven la meitat del fons social del que nosaltres destinàvem. I per tant, vam abordar-ho conjuntament, sabem que no és una mesura que agrada al nostre personal i nosaltres tenim el compromís de que quan millori la situació econòmica puguem recuperar aquest fons social. Però ara per ara la situació és la que tenim. Finalment, acabo molt de pressa perquè estic fora de temps. Pla de mobilitat. Estem en una fase inicial. Hem fet un procés de participació i s'admeten totes les al·legacions que la ciutadania pugui fer. Per tant, jo en aquest tema diria prudència. Tranquil·litat, el pla de mobilitat és una eina que ha de guiar unes accions futures, però no vol dir que s'hagin d'executar de manera immediata, ni s'han d'executar de manera aportant uns diners si en aquest moment no hi són. Jo he dit al principi de la meva intervenció que un dels fets que comportava la rebaixada de 10 punts en l'endeutament era també menys capacitat d'inversió. Bé, doncs no passa res. Ha de ser un full de ruta, una guia. A partir d'aquí, molta calma i tranquil·litat. I acabaré amb el tema de l'AMI. Abans li agraeixo que valori positivament la política social de l'Ajuntament, li agraeixo sincerament. I amb el tema de l'AMI, miri, quan jo l'escoltava em semblava que vostè abocava Manuel de Cervantes quan el Don Quijote no, parla del seu amor impossible per la Dulcinea. I és un sentiment tràgic no, de la vida que a més és analitzat després per Unamuno quan fa una anàlisi d'aquest sentiment tràgic. Jo li dic que prefereixo a Salvador Espriu que també denota certa connotació tràgica, però que té un bri d'esperança, i em quedo amb l'inici del Càntic del Temple, que parla de salvem els mots. Res més, gràcies. La paraula al senyor Pros, per la rèplica.
Moltes gràcies. Prometo que compliré els 5 minuts que em toquen. A veure, respecte a el que ha comentat primer l'alcaldessa sobre model de ciutat i com ho ha fet lligar això amb el tema augment d'impostos que es planteja des de diferents grups municipals en aquest plenari, jo crec que has fet trampes a l'hora de posar arguments sobre la taula, perquè, hi ha una... D'entrada, com a mínim, explicar en quin sentit els volem pujar, en quina direcció, aquí i com repercutiria això a nivell de ciutat. Jo crec que parlar d'augment d'impostos en general no és el que evidentment nosaltres hem plantejat. I jo crec que posar això sobre la taula i de la manera com s'ha posat és plantejar sí que és plantejar un model de ciutat concret en un aspecte que entenc que és... que és cabdal. Al mateix temps que nosaltres també hem proposat i des del començament el tema de la reducció del cartipàs, el tema de la reducció de assignacions als grups municipals i tot el que això suposaria a nivell de mesures d'estalvi. A nivell del concepte, bueno, del tema de paraules, sí que segueixo dient que tant en el discurs que ha fet l'alcaldessa com el que ha fet la portaveu, la Cristina Paraire, sí que hi ha un cert to triomfalista que a veure, és donc per entès que segurament si jo estigués al vostre lloc igual també el faria. Però sí que crec que es pot posar sobre la taula que topen, en bastants aspectes topen les paraules, topa el discurs amb la realitat, sobretot el que fa referència, per exemple, el tema de la participació ciutadana, sense, ja ho he dit en la meva intervenció, sempre que, sense que això no estigui posant en qüestió el tema de que és cert que s'han impulsat moltes eines o s'han intentat impulsar moltes eines de participació ciutadana. Però jo crec que en aquest aspecte passa com en tants d'altres, que és contraposar allò de quantitat i qualitat. Se'n poden crear molts, però si a l'hora de la veritat la gent no els veu com un espai en el qual allò que hi vas a proposar o a discutir tingui alguna viabilitat, doncs segurament no tenen massa sentit. És també segurament l'etern debat entre són òrgans consultius, òrgans vinculants, tot i entendre que el fet de que puguin esdevenir vinculants us pugui sonar estrany, si més no. I en aquest sentit segurament passa una mica el mateix amb el tema de mocions aprovades al llarg d'aquests 2 anys per tothom en general, i que n'hi ha moltes que han caigut en un sac trencat que encara estem esperant ara a veure que ens digueu què passa. Respecte també al manteniment, que s'ha dit que heu comentat molt d'ajudar a mantenir l'estat del benestar amb aquest model de ciutat, jo crec que aquí la contradicció ja no és només amb el que passa a Sant Cugat, sinó topa directament amb el que està passant a nivell de Generalitat. Jo crec que es pot dir obertament que les polítiques que s'estan fent a nivell de Convergència i Unió, a nivell de Generalitat, van directament a carregar-se l'estat del benestar, o en gran part. I en aquest sentit, segurament, un exemple que ha sortit en aquest ple en un parell o tres ocasions ho posa perfectament sobre la taula, és el tema de la privatització de TL. Jo crec que és l'exemple més clar de com ens estem malvenent al país i de com un bé que és evident que hauria de ser públic passa a formar part de la gestió privada, amb tot el que això comporta en aquest cas. I en el tema de model de ciutat, si podem trobar, si nosaltres no plantegem alternatives, jo crec que és normal que hi hagi una acceptació del model de ciutat. I les dades així ho corroboren, i el fet de que elecció rere elecció Convergència i Unió vagi guanyant, sembla ser que cada cop amb més majoria, però també és cert que estem plantejant un model, jo crec que és un model de ciutat, jo crec que això és el que nosaltres hem intentat posar sobre la taula, que exclou a molta gent, i les dades de serveis socials així ho corroboren, les últimes dades de serveis socials així ho corroboren, i no passa res per reconèixer que segurament en molts aspectes hi ha altres models possibles, que jo crec que sí que hem posat sobre la taula. I ja per acabar, perquè segurament lliga directament amb això, hi ha el concepte de Smart City, i que és un dels aspectes en els quals us agrada més fer-ne, bueno, explicar el meravellós que és. No estic plantejant que el model Smart City i l'eficiència que d'aquest se'n deriva sigui una cosa que no es pugui fer. El que sí que estic plantejant és que una ciutat smart segurament també és una ciutat que no, per exemple, que no expulsa els seus joves a l'hora de plantejar-se emancipar-se de casa, una ciutat que no posa, ho he repetit abans, que no posa traves a les entitats a l'hora de tirar endavant les seves activitats, una ciutat que protegeix els seus treballadors, una ciutat que no empitjora, per exemple, el servei d'ocupació municipal, etc, etc, etc. Per tant, quan posem sobre la taula conceptes tan aparentment bons com el concepte smart, intentem posar-hi també l'altra banda. I no sé si m'he passat o no, però ja està.
Gràcies, senyor Pros. Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la meva alternativa de ciutat és clara. Jo vull una ciutat on algú que desnonen vagi a Pollença i li puguin oferir un habitatge de lloguer a Sant Cugat. No a Ripollet, no a Rubí, no a Cerdanyola, per exemple. El meu model de ciutat és que totes les escoles bressol de la ciutat tinguin el mateix model. Tinguin el mateix model. I a les Planes, a banda de l'externalització de model, també estem parlant d'una flexibilització de model que no ens agrada. No ens agrada que siguin horaris a gusto del consumidor, etc, etc, etc. I tot això, insisteixo, ens ho hem trobat a sobre la taula sense parlar-ne. I això és, jo crec que greu. No és mentida, senyora Conesa, no és mentida. Vull una ciutat que no ofegui a les entitats culturals de la ciutat. Vostè ho ha dit a la seva intervenció inicial. Vostè ha dit que els hi hem fet pagar molt a les entitats de la ciutat, retallant any rere any fins a sumar un 25% aquestes subvencions que donem a les entitats de la ciutat, que no li donem a les entitats perquè els hi hem de donar i ja està. Els hi donem perquè, a més, mantenim una societat civil viva i que ens ajuda com a govern municipal i com a ple a tenir un coneixement stricto sensu de la nostra ciutat. Referent a la senyora Paraire, ha fet un llistat dels consells de participació, és veritat, són molts, és molta feina, però la crítica en aquest cas, perquè crec que s'adreçava a la meva intervenció inicial, la meva crítica té més a veure en la concepció d'aquesta participació. O sigui, està molt bé que hi hagi molts canals, que hi hagi molts consells, moltes taules, però jo crec que al final el que hem d'aconseguir, ho apuntava el senyor Pros, és que els que decidir coses i que aquestes coses siguin vinculats amb aquesta participació. I no sempre la concepció és així. Sobre transparència i com la ONG Transparència Internacional ens ha donat durant 3 anys, no?, la primera posició, vull dir, bé, només deixin que ho digui, només vull posar sobre la taula que hem compartit el primer lloc, per exemple, amb Sabadell. Sabadell també sabem què passa. I per últim, senyora alcaldessa, jo li demanaria una miqueta de laxitud amb el meu temps, perquè crec que m'he portat bé a la meva intervenció inicial, crec. Potser no, però bueno. Bé, jo vaig fer un exercici. Llavors, vaig agafar el díptic que vaig rebre a casa quan van haver-hi les eleccions municipals, tots els partits ho vam fer, i hi ha una sèrie de propostes, és veritat que estem a meitat del mandat i que encara hi ha temps, però, per exemple, amb algunes propostes que fins i tot podríem estar d'acord com a grup municipal d'iniciativa, trobem a faltar, per exemple, el punt 3 deia atenció als desocupats, creació de la taula del treball amb sindicats, empresaris i ajuntament. Ni està ni se l'espera. Enfortirem les capacitats del servei d'ocupació municipal. Crec que és evident, pressupost era pressupost, què passa. Promourem l'Institut de Cultura. On és? Apostarem fermament per tornar a la part de la zona 1 dels ferrocarrils. I un que em va fer molta gràcia, que és impulsarem l'habitatge de lloguer. Sé que la seva resposta sobre l'habitatge de lloguer serà que l'Estat ens ha retallat totes les subvencions i la Generalitat també. jo crec que una ciutat que té el pressupost que té, que té el pressupost d'inversions que té, també es pot plantejar fer una despesa en habitatge de lloguer, en lloc de fer habitatge només de venda. I sobre el tema de l'aigua, jo també li demano que li pregunti a la ciutadania què en pensarà quan hagin de pagar un 20% més del rebut. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo no rebatré la seva intervenció, que no sé si les feia com a alcaldessa o com a portaveu de Convergència, però en tot cas jo crec que s'ha pres un xupito de demagogia, diguem-ne, important, eh? Sense alcohol, perquè estem de servei tots plegats. Jo no entraré massa. Vostè sí que ha dit una cosa que sí que vull parlar del que ha comentat sobre aquests temes que dèiem que estan sortint el nom de la nostra ciutat, per temes que no són agradables. Com vostè pot entendre, en les actuals circumstàncies, home, és molt fàcil fer demagògia des de l'oposició, com pot entendre. Oi? Jo crec que nosaltres estem intentant i hem intentat tenir un paper en aquest sentit seriós. Jo crec que vostè, bueno, ho tinc clar, que vostè no està en cap d'aquestes històries ni tenia coneixement, per tant ja li dic clarament, si fos d'una altra manera hauríem actuat d'una altra manera, i per tant el que sí que crec és que tots plegats hem de fer la nostra tasca, vostè també, i la nostra tasca és una tasca de fermesa i de fiscalització. Per tant, crec que hem de tirar endavant per esvair els dubtes que puguin existir sobre aquesta situació. Tot i partint de la base que ja l'he dit al principi sobre què és el que jo penso. Ara entraré una mica en les propostes, ja no entraré més en la seva intervenció, i jo el que els hi proposo és que hi hagi una reforma del cardipàs del govern municipal. Els hi proposo que hi hagi una reforma del cardipàs del govern municipal, entenc, i els hi faria la pregunta, vostè creu que es pot millorar aquest cardipàs municipal i com està relacionat amb les diferents àrees i les diferents persones? Si vostè creu que no, escolti, és la seva decisió. Després de fer una altra pregunta, vostè creu que Sant Cugat necessita una dedicació exclusiva del seu alcalde o alcaldessa? D'altra banda, li volem demanar explícitament que vostè com a alcaldessa agafi les negociacions, dintre el que es pugui, les àmplies negociacions amb temes lligats a recursos humans. Vostè sap que ja l'he dit en alguna ocasió, crec que cal abordar aquesta situació, bueno, amb un aspecte més aviat de planificació a gran termini, no centrant-nos en els petits conflictes diaris com els que podem tenir o han sortit en els darrers dies, sinó el que creiem que cal és un pacte sobre els recursos humans del nostre consistori al termini que toqui, a 2-4 anys o els que toqui, evidentment sabent les circumstàncies legals de limitació que existeixen per part de les polítiques de l'Estat. Cal, entenc, una acció unitària del seu equip. Això, evidentment, això vostè ens ho pot traslladar a tots els altres grups polítics, ja ho entenc, també ho assumeixo, tot i que jo crec que amb en Pere, diguem-ne, que tenim una acció absolutament unitària, com vostè sap. El que li comentava sobre el tema del bitllet, jo ja n'hem parlat, la transparència no és un premi d'una web. Jo sé que tots vostès estan intentant fer aspectes de transparència i hem aprovat aquest acord de tots nosaltres, que crec que és molt important. Crec que és molt important. Ara, és una primera passa. La transparència no és dir solament fer titulars, la transparència és altres coses. Vostè crec que n'hem parlat molt sovint i jo crec que el que ha de servir la comunicació municipal és per esvair dubtes i no per buscar titulars. Li demano que abandonin en alguns aspectes la forma i agafin el fons, que lideri un govern. Jo coincideixo amb que cal un lideratge extra en aquests moments de crisi econòmica, crisi social, crisi d'aspectes fins i tot municipals. I el que li demano és que hi hagi també una publicació, o sigui, que puguem arribar a entendre que és un pla estratègic, com volem la nostra ciutat, i això no és el pacte, no en respongui el pacte. El pacte és una situació molt positiva, jo crec que es porta a altres municipis, però nosaltres demanem una altra cosa, demanem un pla estratègic de ciutat. Igual que un pla estratègic que hem aconseguit en temes de creixement, necessitem un pla estratègic de ciutat. Pla estratègic vol dir pactar-ho o intentar pactar-ho amb nosaltres i també amb la ciutadania. Si vostès el que volen fer és un pacte que l'han fet vostès, doncs aquesta és la seva solució, però no és la nostra. I acabaria aquí. Jo no volia respondre al company del Partit Popular perquè vostès no estan al govern i se suposa que estem fent una fiscalització, estem fent una fiscalització o és la nostra funció de l'equip de govern. Simplement dir-li que avui no estem fent el pla de l'Estat, de l'Estat, diguem-ne, no és el pla de la nació o el pla estratègic de la nació, ni tampoc estem fent un debat sobre mobilitat. Jo crec que estàvem fent avui una altra cosa. Avui una altra cosa. En qualsevol cas, senyora alcaldessa, li demano que tingui en consideració les nostres propostes i dir-li també una coseta. Vostè ha dit que, quan es referia a nosaltres, que no tenim un projecte de ciutat. El projecte de ciutat no es fa avui aquí amb aquesta mitjoreta que tindrem i que jo no sé si és un ple aquest que servirà per alguna cosa. Els projectes de ciutat es fan en els 2 anys que fem, que estem treballant aquí, en totes les propostes i les mocions que estem fent. Les 54 propostes que nosaltres hem fet, a partir de les quals vostès han votat a la meitat, és on es fa una proposta de ciutat. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Carreras, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Jo procuraré ser breu perquè crec que ja està bastant dit tot. Jo li agraeixo molt, senyora alcaldessa, que em compari amb Cervantes. Li agraeixo, però no exageri tampoc, El que sí li diré és que si Don Quijote hagués sigut català, probablement hauria somiat amb una dulcina embolicada amb l'estelada, amb uns molins que serien ministerios i amb algun mag que es diria verd o una cosa així. És a dir, que el que somia a pesadilles doncs no són precisament els que toquen més de peus a terra, sinó els que acaben tenint pesadilles autèntiques de veritat, no? Bueno, llavors, dit això, hi ha alguns temes en els que m'agradaria fer referència en quant a l'estratègia, que la senyora Paraire deia que hi ha que tenen una estratègia, lògicament, no? Però a mi ens agradaria conèixer-la nosaltres, que som l'oposició, vostès són el govern, a vostès els hi toca fer l'estratègia de la ciutat. Nosaltres podem fer suggerències alternatives amb l'oposició, però coneixem estratègies concretes, coneixem actuacions concretes, i d'aquest conjunt d'actuacions concretes i d'estratègies parcials, més que concretes parcials, doncs és d'on deduïm que es necessita un canvi de criteri, que és el que he intentat referir-me amb més o menys fortuna a l'exposició inicial. I dintre d'aquest conjunt de coses que fan vostès, a mi no m'importa dir-ho, perquè és cert, doncs que hi ha accions que són positives, inclús a vegades molt positives. Hi ha una línia d'acció que m'alegro que s'hagi emprès, que s'ha fet referència també amb alguns dels meus companys portaveus, doncs, que és el tema de l'impuls de la participació ciutadana, que jo crec que això és fomentar en la ciutadania la consciència, la cultura de la participació a la vida política, jo crec que és vital, és molt important, i en el nostre país, a Catalunya i a Espanya, i a tota Espanya, a la resta d'Espanya, pues no tenim aquesta cultura, no? I això és una manca, doncs, que es va a poc a poc, sembla que va millorant, però que els poders públics, incloït l'Ajuntament, hi poden fer alguna cosa, no tot, però en aquesta línia és bo. Llavors, en aquest sentit, s'han creat òrgans de participació com el Consell de Barri, els Consells de Ciutat, etc. No? Però aquí jo crec que s'ha de seguir impulsant. S'ha fet bastant, inclús s'ha fet bé, però es pot millorar. Jo crec que val la pena seguir aquesta línia i seguir profunditzant i seguir millorant i seguir donant a conèixer a la ciutadania què és el que hi ha i fer-li veure, sobretot, que és important que participin, que no es limitin a quedar-se sentats en un sofà veient la tele i despotricant dels polítics, no? Sinó que es posin a fer coses. Bé, pues, no sé si em deixo alguna cosa. El tema de la transparència. Certament, el tema de la transparència. Hem presentat una moció que es debatrà en el proper ple, de manera que m'estalvio, doncs, entrar a fons en el tema. Però, home, la transparència exigeix. Jo comprenc la dificultat. Bueno, no la comprenc, encara que no la puc entendre el per què, lògicament, no? Perquè estic a l'oposició, no sé les entreteles de l'assumpte, no? Però vamos, jo no puc deixar de demanar, nosaltres no podem deixar de demanar el que demanem, i ho seguirem demanant, comprenent, pues, que no es faci el que el del nostre judici s'ha de fer. Dit això, doncs, i per acabar, li diré al senyor Villasenyor que nosaltres hem vingut a fer d'oposició. hem vingut a dir-li al govern el que pensem, millor o pitjor fortuna. El que no hem vingut a fer és a dir lo guapos que som, no? I les coses que hem fet bé i les que no hem fet bé i quan el govern doncs, ens ha apoyat o no. Perquè l'estat de la ciutat no és l'estat del PSC o de la CUP, és l'estat de la ciutat. I això és el que hem intentat, doncs el que ens hem intentat senyir. Bueno, pues, gràcies, senyora alcaldessa.
Gràcies, senyor Carreras. Té la paraula la senyora Paraire.
Gràcies, molt, molt breu, perquè penso que donaríem una mica de voltes ja sobre tots els mateixos temes. Jo, per tant, és, bueno, podríem dir no es fan pisos de lloguer, a Rius i Taulet en farem, el programa, bueno, podríem contestar. Penso que el debat ha sigut profitós i potser que deixem que l'alcaldessa faci les conclusions, perquè crec que han quedat molt clares les posicions de tothom. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a aquesta fase de reflexions o de conclusions. De fet, no estava previst, però m'han formulat tres preguntes concretes, jo diria, si les he anotat bé. Una en relació al cartipàs, sempre es pot millorar, però és el que hem decidit i amb el que funcionem. En relació a la meva dedicació, doncs sí, em dedico plenament a la ciutat amb cos i ànima i ho faré també els dos propers anys i ho intentaré fer el millor que pugui. Evidentment, doncs, no sempre encertes ni sempre fas les coses al gust de tothom, però amb tota la bona fe i amb el màxim servei als nostres conciutadans. Per acabar, bé, jo crec que les conclusions d'aquest ple podrien concretar-se en tres. Una, la necessitat d'aprofundir en la política i l'estratègia social, perquè és una de les preocupacions més importants que han manifestat els diferents grups polítics. I, per tant, en relació a aquest tema, treballar conjuntament, i aquí doncs, demano i encoratjo explícitament a tots els grups polítics a ser presents en el pla de lluita contra la pobresa i en favor de la inclusió social. Crec que ha de ser una eina fonamental per poder treballar i doncs, recollir totes les demandes que avui s'han fet aquí paleses. El segon punt diria que és que cal continuar amb el diàleg entre les diferents forces polítiques. Li podem dir pla estratègic, li pot dir, com diu el senyor Villasenyor, se li pot dir PAM, com havien dit altres vegades, o se li pot dir pacte, que és com li diu l'equip de govern. Però en qualsevol cas, sí, a conveniar al màxim una estratègia de ciutat que nosaltres hem presentat. Pot ser equivocada, estem disposats a acceptar millores, però en tot cas és la que legítimament presenta aquest equip de govern. I finalment, reflexionar entorn a la participació ciutadana i fomentar la qualitat i no la quantitat d'aquesta, segons he entès, de les peticions de les diferents forces polítiques. Doncs bé, crec que també és un fet en el que haurem de treballar en el futur. Res més, moltes gràcies i s'aixeca la sessió.